Spock, los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado muy bien, capitán.
Nadie es perfecto.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. El gènere de superherois en els còmics viu permanentment en un cicle temporal que fa que els personatges no evolucionin i quan ho fan, al cap de poc temps han de revertir a la situació anterior per mantenir-los sempre en el mateix punt perquè ja són franquícies. Invincible va néixer en les vinyetes per ser una cosa diferent, per ser un Harry Potter que veuríem fer-se gran, igual que nosaltres, lectors de còmics, que amb els anys ens hem fet grans, però que els superherois que ens encanta llegir conserven la mateixa edat que tenien aleshores. Invincible seria diferent, i així ha estat, ja que la col·lecció ja ha acabat. Un cop finalitzada i amb la lliçó apresa del que no s'ha de fer en una adaptació per part de Robert Kirkman en The Walking Dead, ens arriba la versió animada d'Invincible. Davant la complexitat de fer un producte en imatge real, que només seria possible fer-lo en cinema, la manera d'adaptar-lo de forma serialitzada ha estat en animació, per encabir totes les trames del còmic i una durada de capítols com si fos una sèrie d'imatge real. L'altre encert ha estat mantenir un estil d'animació molt proper a les vinyetes de Ryan Otley. Avui, especial Invincible. Per completar-lo, entrevistarem en José Babasalo, editor d'Aleta Editorial, que va publicar aquí el primer còmic d'Invincible. Parlarem amb ell de com va descobrir-lo i com va aconseguir publicar-lo. Avui ens acompanyaran en Pau Garriga i la Marta Sanz. Qui us parla, dirigint i presentant aquest programa, l'Ignasi Arbat. Abans d'entrar en matèria, recordar-vos el nostre podcast. Podeu escoltar tots els nostres programes i subscriure-us a iVoox i també a la nostra web ningunesperfecte.cat. També podeu escoltar només els últims programes en agregadors com Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts i Pocket Cast. A més, a ningunoesperfecte.cat trobareu el blog amb crítiques de cinema, els enllaços a les xarxes i els podcasts. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. També estem a Twitch, en què anunciem els directes per les xarxes. El darrer que hem fet és un tier maker de Star Wars que trobareu entrant a l'enllaç de YouTube de la nostra web. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Pel que fa a l'espai de mecenes, el trobareu a Patreon i podeu entrar des de l'espai de subscriptors a ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudeu a cobrir les despeses de manteniment del canal de podcast, el lloc web i els equips tècnics per gravar des de casa. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, trobareu a Patreon contingut exclusiu com Videoclubers. Però Videoclubers no és l'única recompensa. També oferim una versió en alta qualitat de so del programa i edicions especials recopilatòries. Comencem l'especial...
Son, kids your age think they're invincible. And it holds them back, makes them careless. You hear it?
I do.
Were you nervous?
A little.
I avui teníem moltes ganes de parlar d'Invincible, aquesta sèrie que hem pogut veure a Amazon Prime Video, i avui per fer-ho tenim en Pau Garriga. Pau, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
I la Marta Sanz. Marta, benvinguda altra vegada.
Què tal? Com esteu?
Sou els nostres guardians del globus. Vull dir que ja sabeu a veure què us toca. Espero que sigueu els segons i no els primers, també us ho dic.
Sí, esperem que tenim més sort, eh?
Sí, sí, durant poc. Però puc triar quina mena de guardiana puc ser? O...
Home, sí, sí, ara ja comencem, va, vinga.
Val. Tinc contradiccions, eh? Perquè a mi m'agrada la Monster Girl, però això que es faci, no? Que vagi enrere en l'edat, que es vagi fent com més jove, no m'acaba de fer el pes, cada vegada que ens converteix en...
Home, aquí està la gràcia del personatge.
Sí, clar, alguna contraprestació ha de tenir ser superheroïna, no? I llavors m'agrada molt la Atom Girl, és?
Atom Eve.
M'agrada molt i a més es construeix unes cases que m'encanten.
Sí, sí. I tu, Pau, qui series?
Jo em quedo amb en Damien Darkblood. No sé si és l'estil, el to que té, però molt fan. I mira que és secundari, que té el seu pes, però és un personatge que, hòstia, m'agrada molt.
Una mica Hellboy, no?
Clar, jo aquí no coneixia Invencible jo abans d'ara la sèrie. I el primer que em va xocar molt, parlant d'això de molt Setmana Hellboy, és la semblança barra paròdia barra inspiració de molts personatges clàssics que fa la sèrie. I això em va sobtar. I sí, suposo que és aquest estil Hellboy, Constantine, no és una barreja dels dos i m'agrada molt.
Bé, el que fa la sèrie, que també ja feia el còmic, és fer la sèrie de superherois definitiva. Sí, perquè allà aquí és tot, és a dir, tot és barrejat, tot està fet a referències d'altres coses, però ajuntat, donant una perspectiva adulta que sembli tot també absolutament nou, i a partir d'aquí doncs és com s'ha construït la sèrie de televisió, que recordem és una sèrie d'animació destinada a un públic adult, basada en un còmic de d'Image, que és Invincible, escrit per Robert Kirkman i dibuixat per Cory Walker i Ryan Otley. A partir d'aquí, adaptació que va arribar el 25 de març a Amazon Prime Video, i ens parla la història de Mark Grayson, en principi una cosa bastant normal, és un adolescent, excepte per una coseta que el seu pare, Nolan, és una mena de Superman, per entendre'ns. És un Superman amb bigoti, per tant aquí no haguéssim tingut certs problemes.
Veus?
Aquí estava tot
però bé. Trobo que li queda bé aquest bigoti en l'Omniman.
Sí, sí, sí. Doncs és això, una mena de Superman adult, gran, amb bigoti, una persona madura, i el seu fill quan fa els 17 anys se li desperten els poders, perquè fins aleshores és com la família està esperant que en un moment o altre els desenvolupi, i a partir d'aquí comença una mena de relació d'alumne, no? Pare, que també el pare és el professor, el mestre, l'alumne és el fill, aquesta relació que aniran desenvolupant i que anirem descobrint també moltes altres coses amb un conjunt de repartiment de personatges secundaris absolutament brutal, perquè quan hem començat a mirar el repartiment de veus és que és allò que flipes. I bé, us pregunto ara una mica l'opinió general de la sèrie. Intentem no fer spoilers en aquest primer bloc, llavors farem anirem una mica més desgranant spoilers i escenes que ens han agradat i tal. No anirem capítol a capítol, avui farem una cosa més global i anirem parlant dels moments, que n'hi ha molts a la sèrie, que més ens ha agradat. No sé, Pau, a veure, comença tu mateix, què t'ha semblat la sèrie?
Molt bé. Realment m'ha agradat molt, com t'he dit abans al principi, el desconeixia totalment. Un cop estava presentant la sèrie vaig començar a mirar d'on venia, més o menys, per fer-te una idea de què era. Vaig començar el primer capítol sense cap opinió, cap esperança, només era veure què és. De fet, al principi em va sobtar una mica, primer la duració, per ser una sèrie de dibuixos animats, que siguin capítols de 40 minuts em va xocar, vaig pensar no, potser ho allargaran una miqueta massa o no sé com anirà. Després el fet de l'estil de dibuix i d'animació a mi personalment em va costar una mica entrar-hi, no em preguntis per què, no m'acabava de semblar fluid, no m'agradava, però un cop arribes al final, sobretot del primer episodi, perquè al principi del primer episodi és una història que pot semblar molt típica, el que comentàvem també del fet aquest d'homenatge, paròdia dels superherois clàssics, anava dient, bueno, està bé, no direm que no m'agrada, però tampoc veig que m'aporti alguna cosa més del que ja conec. I sobretot al final del primer capítol ja és el punt que dius això no és el que estic acostumat a veure i després la sèrie només fa que anar increixendo. I m'ha agradat molt.
Jo era molt reàcia a veure aquesta sèrie i sort que l'Ignasi va insistir al primer capítol ja m'ha encantat. És bèstia, tot s'ha de dir, eh? Té a l'IMDB, sabeu allò que fa, no? Alertes. No? Nudity and sex, profanity, m'encanta.
Sí, però
això
no n'hi ha, eh? De nudity and sex puc... no, vindria a ser una altra cosa.
Sí, em penso que són petons, sí. Són petons molt, molt suaus. I llavors, clar, arribes al Violence and Gore i dius, aquí ho petes, no? La màquina explota, és horrendament i gratificantment gore. O sigui, és una cosa entre... com pot ser que una animació, una sèrie animada, que ja a la seva durada t'està dient que és per adults, te faci tan mal de panxa i regirar els intestins? Perquè no és només això, és la... com furga, és a dir, com s'hi esplaia. I penso, ostres, que valents portar això a la pantalla, perquè sí que hem vist The Boys, que hi ha escenes bèsties, no només de violència sexual, violència física, d'enfrontaments, violència verbal, però és que aquesta, clar, és que xoca bastant. I, per cert, no sé què en penseu, però, clar, suposo que tu, Ignasi, que sí que has llegit el primer volum editat del còmic, el títol Invincible, és bastant contradictori amb el que t'ensenya, no? Perquè...
Bé, d'entrada sí, però a veure, tots sabem que en teoria el fill està destinat a ser com el pare, que el pare sí que és invencible, aleshores és un procés de creixement que els de la seva espècie han de ser així, per tant, serà invencible en certa manera amb tot el que li passa, o sigui...
És tan bon nano.
Sí,
és
això sí que
bon
té.
Nano. M'agrada molt. I, per cert, desconfieu sempre d'un superheroi que porti bigoti.
De fet, Wood d'Invencible ho és bastant, eh? Perquè Déu-n'hi-do el que aguanta. El que passa és que el pobre és una miqueta... bé, no li hem negat, però és una miqueta jove encara.
Li falta entrenament, no?
Exacte.
Jo crec que és que, clar, amb 17 anys, si tens aquests poders, el que fas és per passar-t'ho bé, també.
És veritat, el que dius tu, Marta, és superbon nano. És a dir, és que és... és que te'l quedaries. És que és pobre nen.
I m'agrada molt el personatge... Sí, m'agrada molt el personatge de la mare, que li posa la veu la Sandra Oh, que, bueno, jo últimament sí que l'estic veient així en sèries, però surt a Killing Eve, no sé si en Pau l'ha vista, però...
Em vaig quedar la primera.
Sí, la primera és la millor, és cert. Però bé, bueno, i penso que també fa veus d'altres. Vull dir que m'agrada molt. I aquestes tres veus de la família Grayson són espectaculars. Clar, només aquestes tres veus que abans crec que ja ho has apuntat, eh?
Després
que el repartiment
sí, després parlarem del repartiment de veus així una mica, però déu-n'hi-do, hi ha noms superimportants. És a dir, aquí no és una sèrie que hagi abaratit en contractar veus perquè tots són noms coneguts.
Bueno, que m'ha agradat, que m'ha agradat molt. Si supereu aquestes escenes de gore...
A veure, si coneixeu una mica Robert Kirkman és curiós, perquè a l'època que va començar a escriure Invencible en els còmics, que va ser l'any 2003, també començava amb The Walking Dead. Aleshores, les dues sèries han continuat una mica en paral·lel mentre ell les anava escrivint. I... sí que és cert que era més salvatge, almenys en un principi, de Walking Dead, però llavors el còmic d'Invencible també ha esdevenit una mica més salvatge, que ja des del principi ja ho és. Però les escenes, algunes de les escenes, que després parlarem detalladament, però algunes de les escenes més gore que tenim en a la sèrie animada, el còmic no ho són tant, o no ens destrossen tant. No sé, aleshores ho va fer d'aquesta manera. També hem de tenir en compte una cosa, a més el Robert Kirkman ho ha explicat, que ell tenia 25 anys quan va publicar el primer número, ara en té 42, aleshores això, ara fer l'hora de l'adaptació, i a més tenint l'experiència de Walking Dead de com no s'ha d'adaptar una sèrie de televisió en el còmic,
exacte.
Doncs sabem tot el que t'ha fallat i tot el que no s'ha fet bé,
pots permetre't el luxe també ara, que també tens més poder a la indústria de poder imposar determinades coses. I la llibertat, que et dona també una sèrie d'animació que en principi no et podria donar una d'imatge real. Aleshores, tot està molt treballat, totes les trames, sap on va fallar, sap allà on pot millorar. Per això jo, un cop llegit el primer còmic, que m'ha encantat, és a dir, el primer còmic es disfruta i es llegeix, però brutal. Però veient la sèrie de televisió dius, ostres, és millor la primera temporada de la sèrie de televisió que el primer volum del còmic, no? Que llavors ja veurem com evoluciona tot plegat. Però és que, clar, juga amb l'avantatge de que anticipa algunes de les trames que veurem, que encara en el còmic, en el primer volum, no hi surten, i corregeix o acaba condensant algunes històries, sap on posar el cliffhanger al final del capítol, que aquí està al final de les 22 pàgines del còmic. És a dir, la manera també de traspassar un llenguatge a l'altre està superbé. I ja t'he dit que aquestes escenes brutals que tenim aquí, que són més explícites que encara que el que veiem en el còmic, que no ho són tant, tot i que també ho són, almenys parlo del primer volum, m'ha encantat com estan construïts els personatges. Ja parlo de la sèrie també, eh? És a dir, sembla una sèrie d'imatge real, que abans, bueno, tu comentaves per la durada, Marta, i jo crec que el fet de fer capítols de 45 minuts és clarament la intenció de donar-te una senyal com a espectador i dir, ei, això és una sèrie de televisió per adults.
Bueno, és que ell mateix ho ha dit, que el que volia era que la gent percebés que era ells diuen un drama, una sèrie d'una hora de tele per cable, no? O sigui, un producte ja per adults, que la gent no es confongui, que no vegi dibuixos i posem les mainades a mirar Invincible, que no és...
Home, jo crec que després del final del primer capítol, la
ja
gent
està, ho tens
dirà,
claríssim.
Nen o nena, vés-te'n.
A dormir.
Sí, però si t'enganxa de despistat, el nen no dorm tota la nit.
Sí, és cert, perquè allò que veus a l'última escena del primer capítol es reproduirà i s'intensificarà en els següents.
Bueno, ja l'últim capítol és una bestialitat, però...
És un festival...
Ja en parlarem, però és que jo estava com... Bueno, ja en parlarem després.
De tota manera, Ignasi, així el que sospito és que en Robert Kirkman ha estat molt, molt present en la sèrie animada. Vull dir, ha volgut controlar bastant, com a mínim, el guió, no? Perquè la il·lustració i l'animació no l'ha portat ell.
De fet, el guió és del primer i l'últim capítol, els ha escrit ell personalment. Ha estat a darrere, això sí, de la sèrie. L'animació, abans tu comentaves, Pau, que el tema del dibuix no t'acabava de convèncer. Curiosament, hem de dir que és un tipus de dibuix que s'assembla moltíssim, moltíssim al del còmic. És a dir, és com agafar... Bueno, va començar la sèrie Cory Walker i després, a partir del número 8, l'agafa Ryan Otley. I el dibuix que es fa aquí intenta semblar-se moltíssim al de Ryan Otley, que és reproduir pràcticament el dibuix que es veu en el còmic però portat en una sèrie de televisió d'animació. Que aquí no estem molt acostumats perquè sempre que es fa aquest traspàs es canvia el tipus d'animació. Almenys en el que és en dibuixos animats americans. En canvi, veus en el manga no passa. Tu mires el manga de Bola de Drac, mires l'anime de Bola de Drac i el dibuix és exactament el mateix. I aquí Invincible...
Sí, a més és un tipus de dibuix molt característic també. O sigui, té unes línies molt marcades. El fet, per exemple, de les articulacions de colze i genoll que faci com tancar la línia és diferent potser del que estem més acostumats i en un primer moment pot xocar una mica o pot ser... A mi en el meu cas em va passar això, em va fer estrany de veure.
També s'agraeix veure dibuix diferent, no? Allò que està bé. També és una manera...
Ah, sí, sí.
Jo crec que si hagués estat un dibuix potser amb... perquè no hi ha profunditat, no? És un dibuix molt 2D... que els, no hi ha profunditat, és bastant... A mi em recorda, ara potser Ignasi no ho dic bé, però em recorda el dibuix de superheroic dels 70, uns colors...
Més
molt,
dels 80, diria
80,
jo.
O 80, d'acord. Uns colors que no tenen matisos, que no hi ha el moviment... O sigui, a vegades són molt estàtics, els personatges... I això m'ha fet gràcia, és com molt nostàlgic. Potser la gent d'ara, si no tens referents, diràs, però què és això, no? Amb les coses que s'estan fent, amb animació...
Però fixa't que és una percepció, perquè no ens n'adonem, però també fa servir efectes digitals.
Sí, sí.
Però estan tan ben introduïts que casen tan bé amb l'animació, diguéssim, tradicional 2D, que ni es noten.
Tu que ets, Pau, un expert en animació, t'ha acabat convencent o com ho has portat?
No, sí. Em vaig quedar molt content i, de fet, un cop hi entres, t'acostumes molt... És algo personal, vull dir, això passa també quan mirem còmics, que hi ha un estil de dibuix, hi ha alguns dibuixants que t'encanten i alguns altres que, per molt que la història estigui bé, t'acosta molt d'entrar-hi. I a mi, en aquest cas, Invencible, em va passar això, que el primer moment l'entrada no va ser m'agrada molt, en quant a dibuix, no en quant a sèrie. Però un cop veus tot el desplegament, quan la sèrie es va fent gran, el dibuix també es va fent gran, en el meu cas, i em va agradar molt, entres molt bé. Però m'ha passat amb moltes de sèries, per exemple, saltant una miqueta pel tema, si sèrie violenta, una mica més per adult, amb una sèrie que es diu Attack on Titan, que comença ara fa poc, també el tipus de dibuix m'acosta molt d'entrar-hi, és un dibuix més estil manga. Són, en aquest cas, apreciacions personals d'estils, vull dir, simplement és això, però compleix el 100% i realment quan la sèrie necessita el dibuix és tan gran com el que està passant, és tan espectacular com el que està passant, i estic d'acord amb l'Ignasi que hi ha algunes que passa que quan fas la barreja animació tradicional amb animació 3D es nota molt, i aquí tot està molt, el conjunt és molt bo, funciona molt bé.
Sí, de fet, és, tot això forma part d'aquesta fidelitat respecte al còmic que vol tenir l'obra, que és argumentalment, la fidelitat hi és, perquè tot el que passa aquí passa en el còmic, sí que no passa en el mateix moment, però traspassar-ho en una sèrie de televisió, en quins moments ha de posar el que en el còmic passa més endavant o passa abans o tot això, traspassar-ho a l'animació, traspassar-ho en els títols de crèdit amb el logo del personatge i aquest invent tan xulo, no?, que fan d'esquitxar la sang en funció una mica de la sang que veuràs al capítol, que va increixendo, i a més una mica aquests crèdits que tapen a qui ha de pronunciar el nom del personatge per primera vegada al capítol, que tu estàs esperant, no?
És molt que és... Avengers Assemble.
Sí, però està molt xulo, a mi m'agrada molt. És una manera diferent i original de presentar-ho.
Sí. També ho havíem vist, això. Que amb en Zoe, quan comença el primer capítol, que sempre ella insulta o deixa anar un insult i també en aquell moment queda tallat i ens foten els títols de crèdit aquí. De fet, Invencible em sembla que no li diuen gairebé en el títol de crèdit mai. No es diu mai. Li diuen un parell de vegades a la sèrie per poqueta cosa. És curiós i és original.
Bé, és la primera vegada que es pronuncia el nom del superheroi. És quan apareixen els títols de crèdit. També és una mica emulant el còmic, no?, que a vegades passa que te surt el logo de la sèrie de cop i volta quan algú pronuncia... Pues clar, traslladar això també al llenguatge de dibuixos o d'imatge real, doncs trobo que està original fer-ho.
A mi em té molt fascinada de l'outfit de Invincible.
Sí.
Aquestes ulleres tipus Solarium, o sigui...
Us heu fixat? Perquè hi ha gent
això
que no
què és?
Hi ha gent que no s'ha fixat, però és una I, val? És a dir, tenim la I, el punt és, diguéssim, la seva cara, i el que són les... com es diria, no? Per ajuntar, per lligar la lletra de la I, són els braços, per entendre'ns.
Perquè és una I minúscula.
Si porta punt, ha de ser minúscula.
Sí, correcte.
Sí. Bueno, és això, és curiós, no? Perquè ell va allà, que li facin el vestit, i bueno, primer m'has de dir el nom, no? Li diu el sastre, perquè si no et faig una cosa rara.
Molt Edna dels, com es diu, els Increïbles, el personatge aquell. No sé qui es va inspirar en qui, però em va recordar la Edna de la pel·li de Pixar.
Sí, un altre perfil, però sí, no?
Sí,
que sigui un sastre. Sí.
És aquest típica persona que és una persona normal i corrent, que es dedica a tractar amb superherois i els hi fa els vestits i té el seu taller allà sota, amagat, vull dir, va... Ja és que les meves referències de Pixar i dibuixos van molt cap aquí, també.
No, està bé. Bé, com a curiositats de Robert Kirkman, un parell de curiositats abans d'anar amb alguns detalls de producció. Ho sabeu que Kirkman va batejar el seu primer fill com a Peter Parker Kirkman?
No.
Doncs no. Ja ho sabeu. El fill de...
Això costa en el registre civil?
Sí, sí, sí.
I és... aquest nen quina edat té? Perquè...
Doncs no ho sé quina edat té, però...
anar al col·le amb dient-te així pot tenir les seves conseqüències.
Bueno, Robert Kierman és molt fan de Spider-Man, de fet,
no es podia saber.
Si heu vist Invincible, veureu que hi ha moltes coses, és a dir, tota la relació, aquest triangle amorós que hi ha entre cometes, triangle amorós.
Ai, no, jo que ho veig tan ben tractat, aquest tema aquí.
Sí, però això és molt paral·lel a Mary Jane, Gwen Stacy i Peter Parker, val? És a dir, és una mica tota aquesta història.
Però no ben bé, no?
Bueno, no ben bé, perquè ell ho porta a un altre terreny, però sí que s'inspira en aquesta relació. Aleshores, moltes coses de l'Spider-Man més primigeni les tenim en el... de l'Spider-Man dels còmics, em refereixo, no de les adaptacions que s'han
fet. Saps què m'agrada de... del Marc, no?
És sí, com... Marc Grayson.
Marc Grayson, que no es tortura tant com Peter Parker.
Sí, però també tenim el mateix esquema un altre cop de personatge adolescent que agafa uns poders que, bé, en aquest cas en Marc Grayson s'ho espera, però li arriben així com de sobte, molt Peter Parker, que ha de combinar el que seria la seva vida normal amb la vida de superheroi, que no se'n surt perquè no n'és ensenyat. Sí que és cert que la història és molt paral·lela al que pugui semblar Peter Parker, Marc Grayson.
Sí. De fet, Kierman, quan va tenir l'ocasió, de seguida va fer un crossover entre el personatge i Spider-Man quan escrivia la col·lecció de Marvel Team Up per Marvel. També estava escrivint, no sé si devia ser cap al 30 d'Invincible o una cosa així, i va fer un crossover amb un número en què Spider-Man apareixia a la col·lecció d'Invincible i un altre que Invincible visitava l'univers Marvel en el número, un dels números de la sèrie Marvel Team Up de l'any 2005. I també com que en els còmics també es va fer algun crossover amb Batman, vull dir que hi ha hagut coses així també de col·laboracions amb altres editorials.
Estic pensant que en Kierman segueix l'estela d'en Nicolas Cage, no? Que també va batejar el seu fill
Però a Nicolas Cage li veus més fent coses d'aquestes.
Bueno, tampoc coneixem de molt a prop. Bueno, sí, l'Ignasi el va conèixer, en Robert Kierman, però no és un personatge...
No, Robert Kierman jo l'he conegut, no.
Ah, pensava que sí, de Walking Dead.
Bueno, còmic sí, però ell, en persona, jo no l'he vist.
Pensava que havies fet alguna entrevista.
En Robert Kierman, no, ja m'agradaria. No. Vaig entrevistar el dibuixant, Charlie Adler, en un saló del còmic, però a Kierman no.
Pues... Hem de moure fils per fer venir Kierman al ningú.
Ah, exacte. Sí,
farem,
sí.
No sé quins fils s'han de moure, Pau, però...
No sé, que els buscarem.
Els fils de Zoom, no?
Bé, sobre alguns detalls de producció, comentar que la sèrie de còmics es va començar a publicar el 22 de gener del 2003, va finalitzar el 14 de febrer del 2018, després de 144 números. No és la primera vegada que es parla d'adaptar Invincible a un altre format audiovisual. El 2005, Paramount Pictures, de fet, va anunciar que havia comprat els drets per produir una pel·lícula d'Invincible, un projecte que mai es va concretar ni va arribar enlloc, i el 2008 es va fer un experiment que jo no he pogut veure, però es va fer el que es diu un motion comic, que consisteix en agafar les vinyetes del còmic, treure, diguéssim, totes les vinyetes, onomatopeies, etc., i posar-hi veus i efectes especials, i presentar-ho com que les vinyetes et sobresurten i tal, donant-li una mena de format cinemàtic, entre cometes, però que no acaba de ser perquè no deixa de ser el còmic, el dibuix del còmic. Va ser un experiment que va durar 19 episodis a l'any 2008 i allà es va acabar. I aleshores
I
la cosa...
I es pot veure algun lloc o no?
Jo ho he buscat i no ho he trobat enlloc.
Val. No, però com a curiositat, més que res, per veure què tal.
Sí, 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 això es va emetre per MTV2 a la seva època i també es podia descarregar per iPhones i coses d'aquestes, però jo ara mateix no ho he sabut trobar, ho va fer una empresa que es deia Gain Enterprises i també ho he buscat com a curiositat i no ho he trobat. Tampoc he buscat massa, t'ho he de dir. No m'hi he posat molt en sèrio, però bé. Llavors, arribem al juny del 2018, que Amazon anuncia que ha encarregat una adaptació d'Invincible en una sèrie d'animació, en una primera temporada de 8 capítols, i que, com a showrunner, tindrem a Simon Ratioppa, i si s'hi afegeixen juntament amb aquest nom com a productors executius, Robert Kirkman, David Alper, Catherine Winder i Evan Goldberg i Seth Rogen. Que són també dos que...
Ah, Seth Rogen està en tots els saraus interessants sí. I...
Seth Rogen, que també posa una de les veus, que és Alien de Alien.
Alien de Alien.
Sí,
que és molt bo.
És molt bo. I curiosament, no sé si ho sabeu, perquè alguna de les coses que també jo em vaig pensar, dic, hòstia, a veure, ara ja que això dels superherois està de moda i tal, algú s'ha pensat que potser ara seria una bona oportunitat de portar-ho en imatge real? Dius, home, clar, això en sèrie, tal com s'ha fet aquí, és impossible, perquè costaria una pasta, almenys la fidelitat. Seria molt car fer-ho. Però sí que hi ha en marxa una pel·lícula que dirigirien els mateixos Evan Goldberg i Seth Rogen, que de fet diuen que ells ho estan treballant, i ho van anunciar després de l'estrena de l'últim capítol, que la seva intenció és fer una pel·lícula en imatge real basada en Invincible. Veurem on arriba tot plegat, però pot ser xulo si ho saben fer igual de bé com ha quedat a la sèrie.
Mira, fa por, una miqueta. No...
Sí, també.
Perquè el que hem vist a la sèrie, traslladar-ho a imatge real, és complicat, no ens enganyem. O sigui, es pot fer, diria, rebaixant el nivell de violència i d'espectacularitat, però bé, després del resultat de la sèrie, donem-los un vot de confiança. Desconeixia això, sabia que havien renovat la sèrie per, crec que són dues temporades més, em sembla,
sí.
Que ja van anunciar la segona i la tercera, però desconeixia això de l'animació en imatge real. A veure, donem-nos una oportunitat, però és un projecte d'aquells que fa una mica de por.
Sí, a vegades també és d'aquells projectes que no saps si s'arribarà a concretar. De totes,
De totes
maneres, diuen que no hauria d'afectar la sèrie d'animació, és a dir, la sèrie d'animació anirà al seu ritme i l'altre anirà a un altre, no? És a dir, cadascú a la seva. I bé, bàsicament, en temes de producció seria bàsicament això. Aleshores, si voleu, comentem una mica el repartiment de veus i personatges. Més o menys, direm els noms més coneguts, no? I si voleu ara debatem una mica. Però tenim, per exemple, Steven Yeung, que és el Mark Grayson, Invincible. Recordem, mira, l'acabem de veure a Minari, però ja té relació amb Kirkman perquè era el Glenn de Walking Dead. La Sandra Oh, que comentàvem abans, que és la Debbie, la mare. El Nolan Grayson, l'Omni-Man, és el J.K. Simmons, que també és conegut per portar bigoti, normalment també, i per fer de Jameson a les pel·lícules de Spider-Man. Per tant, aquí torna a haver-hi un altre vincle amb Spider-Man, com no podia ser d'altra manera.
Tot i que a mi em va quedar clavada el seu paper a Whiplash.
També.
Però més en Nolan Grayson no et recorda un J. Jameson hipervitaminat? No sé, per les canes del bigot i les canes i així, té una retirada.
No sé, a mi el que m'agrada és aquesta cosa tan superflua com ostres, no tenim sopar, me'n vaig a París a buscar unes galets, no? I dius, val.
Sí, clar, és allò com aquell que se'n va a la cantonada. Sí, sí.
En aquest cas sí, per ell sí.
Sí, sí, sí. El paper d'Atomy és per Gillian Jacobs, que és una de les actrius de Community, no? La Rosa, per entendre'ns. Llavors, el Cecil és l'actor Walcott Guggins, no? Que l'hem vist també en moltes pel·lícules, Los Odiosos 8, per exemple.
Tenen un similar, un físic, algo? Ho trobes o què?
Bueno, una mica.
En aquest cas no li veig tant, eh?
No, no tant, poder, no. No.
En Cecil està més gran, està més fotut.
Sí, està més cascat.
Té una cicatriu a la cara...
Bueno, Cecil és Nick Fury, no? Però en lloc de tenir... Li fa tal un ull, té aquesta cicatriu...
Té aquesta cicatriu, s'ha marcat.
En Cecil té una història, eh? Jo vull que m'expliquin el passat d'en Cecil, d'on ve i on tens. En Cecil és un personatge que té història darrere.
Bé, una altra de les veus conegudes és... Bé, doble veu coneguda, perquè tenim Rudy per una banda i Robot per l'altra. Quan és Rudy és Ross Marquardt, que també és un dels actors que surt de Walking Dead, i quan és Robot és Zachary Quinto.
Per favor, Zachary Quinto.
Sí, sí, extraordinari. Llavors, més veus conegudes, Amber és Zazie Betts, aquesta actriu, per exemple, que havíem vist fent de Domino a l'última pel·lícula de
Deadpool.
Exacte, Deadpool, correcte. Mark Hamill, també, que sabem que posa moltíssimes veus, és l'art, que és aquest sastre que comentàvem abans.
En Mark Hamill s'ho deu estar passant teta, no? Vull dir, posant veus, fent el que vol, no sé, jo tinc la sensació, eh? No sé com ho veieu, però arriba un punt, clar, ara pot fer el que vulgui, no? Diguéssim. Ja fa anys que pot fer el que vulgui.
Sí, ha arribat a aquest punt de ja de fer el que ell s'ho passa bé. Entre
exacte.
Twitter i coses així, es fa el que
sí,
ell...
Sí, també, ell és bastant actiu, no? A Twitter, en Mark Hamill.
Sí.
Llavors, a Damien Darbrook, que comentaves abans, és Clancy Brown, també. I tenim tota una sèrie de veus, més o menys conegudes, que no fan actors principals, però que estan allò per fer un cameo de veu. Tenim, per exemple, el veterà mític Fred Astaire, que aquest és un doblador d'animació que està pràcticament a totes les sèries d'animació. I llavors, veus més conegudes, per exemple, tenim a Jon Hamm, l'actor de Mad Men, que apareix en un petit moment del primer capítol, un dels guardes que estan allà davant de la Casa Blanca. També hi ha la Sonequa Martin-Green, la protagonista de Star Trek Discovery, que també fa un cameo de veu. El Seth Rogen, que ja hem comentat abans, que fa l'Alien de Alien. El Maserhala Ali, que també apareix en un capítol, que és el personatge aquest de Titan. Per tant, també sabem que és un personatge que tindrà continuïtat. El Jimon Hunshu, que és l'emperador marcià. També tenim a Ezra Miller, que fa de Flash, que també posa veu un personatge, el de Sinclair. El Jonathan Croft, que és un dels protagonistes de Mindhunter, també el Rick Sheridan, no? Que és un aquest pretendent que el William va visitar a l'universitat, etc. Vull dir que tenim tota una sèrie de...
No pararíem.
De veus que també intenten una mica també equiparar, per exemple, o la tendència sexual del personatge amb la de l'actor, o la raça de l'actor amb la del personatge. O sigui, intenten lligar una mica la realitat amb la ficció, buscar veus que més o menys podem identificar a l'actor.
Bueno, potser ja era hora, no?
Sí, que està molt bé, sí.
I... És curiós també el fet d'aconseguir noms com aquests que vinguin per cameos, perquè normalment estem acostumats a que les sèries d'animació tinguin 4 o 5 veus principals fortes, de gent coneguda o de gent que es dedica a la indústria, i la resta siguin, personatges de gent desconeguda que posa veu als secundaris. I aquí, en canvi, tenim un reguitzell de noms que tranquil·lament podrien tenir prou pes com per posar veu a personatges principals i, en canvi, per exemple, que parlaves de Lauren Cohan o la Sonequa Martin-Green, és que surten al primer capítol un moment. O sigui, no sé si Kirkman té molta... No sé, té molta coneixença o té molta amistat amb ells, però...
No serà el tema de que s'ha conjugat una producció, una bona producció, i alhora les noves tecnologies, perquè tu a casa potser pots gravar això.
Sí, suposo. Tu no demanes a Jon Hamm que vingui a fer
jo crec
d'un guarda que surt 2 segons.
Mira, jo crec que s'està aprofitant i que està molt bé. Suposo que els hi passen no, les imatges i el petit guió, i tu des de casa ho fas, perquè se n'han fet
de
les pel·lícules d'animació, te'n recordes? Ara amb confinament i pandèmia, a casa els actors i actrius que han hagut de posar veus en animació ho han fet des de les seves llars, vull dir que al final...
Sí, i suposo també el fet de que moltes produccions s'havien parat, per tant actors amb més renom com els que veiem aquí devien tenir l'agenda bastant lliure i dius, bueno, doncs mira, doncs conec que per exemple, Kirkman, que comentaves, molts dels actors de Walking Dead fiquen veus amb cameo aquí, a Invincible. I deus saber, doncs, fica'm a la veu, o jo conec que, no sé, Seth Rogen també té molt de poder, té molt de coneixença en la indústria, i pot ser que hagi aprofitat això, aquesta pausa que s'ha fet pel tema de la pandèmia, que les produccions s'anessin parant, doncs per aprofitar el seu temps per treure els llums. És curiós, poques sèries trobarem que tinguin un repartiment de nom tan grossos com té Invincible.
Aquí s'ha parlat molt també d'alguns canvis que hi ha hagut de raça, d'alguns dels personatges, perquè aquí el mateix Kirkman ho confessa, és a dir, ell explica que va començar el còmic l'any 2003, que tant ell com Warwick Walker eren dos nois blancs, ell era de Kentucky, Corey era de Nou Mèxic, i el tema de la diversitat, ells com la vivien aleshores, doncs, que no la tenien present i que van fer el còmic doncs, com el van fer. I aleshores reconeixen que ara ho poden fer millor, que li poden donar una diversitat que no li van donar aleshores i, per exemple, van consolidar el fet la raça de Mark com a coreana. I perquè tu veus el còmic i bé, no acabes de veure clar si és caucàsic o no. Aquí doncs, clarament és un personatge de coreà, d'origen coreà i tal. Per exemple, també el personatge de Wrecking Ray, que és masculí en els còmics, ha passat a ser una dona a la sèrie perquè van reconèixer que no tenien prou personatges femenins. El personatge de la mare de Debbie té molta més profunditat, per exemple, a la sèrie animada que no pas en el còmic. I potser el canvi més important que sobta més és el d'Amber, que a banda de tenir molt més trama, molt més paper i molt més profunditat, en el còmic és blanca i aquí és negra. És a dir, hi ha hagut un canvi, en aquest cas potser el més radical dintre del que és el número de personatges principals. Per això deia també que és equivalent entre Gwen Stacy i Mary Jane en cas de Spider-Man, perquè Gwen Stacy era rosa, Mary Jane era la pèl roja, no? Doncs aquí també els rols són similars. Bé, la nòvia en principi oficial és una. Bé, vull dir, hi ha moltes coses que són en paral·lelisme i en aquest cas doncs sí que també explica que ha anat una mica més enllà del personatge, que no només sigui un canvi de raça, és a dir, sinó que a més és un personatge que el Danver, que ja t'ha dit que evoluciona, és el còmic és que gairebé té poques línies i no acabes d'explicar una mica com què fan aquests dos junts, no? I en canvi aquí sí que hi ha com un estira i arronsa, ella té una personalitat molt ben definida, no sé què en penseu tot plegat.
Doncs per ser un personatge que el còmic no tenia, entre cometes, rellevància, crec que aquí està molt ben escrit. M'ha sorprès això que m'acabes de dir, perquè no...
Almenys en el primer volum, llavors sí que va entrar una mica, però és un personatge tampoc molt, no massa atractiu.
Va, doncs curiós, perquè aquí és molt més madura que el propi personatge d'en Marc. La veiem que té consciència social, que no és una típica xicota florer que podien fer en alguns còmics. I molt bé, és un personatge que m'ha agradat molt, a més que és un personatge fort, amb les idees clares. I molt bé, molt bé. I el que feies referència al tema dels canvis és també el que comentaves al principi de que Kirkman ha pogut aprofitar, suposo, l'experiència que té ara per millorar el treball que havia fet abans. En aquest cas, a mi em sembla molt bé, molt correcte. Dius, jo potser aquella època no hagués fet això d'aquesta manera perquè les influències que tenia o els coneixements que tenia no eren tant. Doncs ara agafo la meva pròpia obra i la faig una espècie de rentat de cara com definitivament jo la vull, molt a favor.
Marta, no sé, alguna cosa més a comentar en quant a les veus, aquests possibles canvis, els personatges en general?
Doncs, mira, estava llegint com han reclutat aquestes veus i bé, és que fins i tot en Robert Kirkman estava al·lucinat perquè no han fet audició. És a dir, la directora de càsting, que suposo que és una dona...
Deu ser molt bona, eh?
Perquè... Sí, molt, molt, molt. La Linda... Ai, que m'ennuego i tot. La Linda Lamontagne li va començar a dir a en Kirkman, mira, crec que podríem tenir aquesta veu, i aquesta altra, i aquesta altra. I en Kirkman estava al·lucinat, i al final, quan ho va veure, ostres, en sèrio? I va anar així, com fer un equip, no? Allò, vinga, va pugeu-vos al carro d'Invincible. I, clar, no hi va haver audició, és senzillament tirar de fils, de home, en el cas de Walking Dead, Steve Yeun,
sí.
No s'ho va pensar, va dir, home, és en Kirkman. A veure, no res. I en J.K. Simmons diu, jo no havia treballat amb ell, va llegir el guió que em van enviar i vaig dir, sí. Vull dir, i la resta va ser això. Podem tenir aquest altre. Molt bona directora de càsting de...
Sí, i una agenda de WhatsApp que ja voldria molta gent.
Boníssima.
Mira, és el fil que hem de moure.
Sí, exacte. Ja. A través d'ell a veure si aconseguim tenir a Robert Kirkman nosaltres.
I sobre l'Amber, no? Que...
Sí.
A mi m'agrada molt aquest personatge, tampoc sabem molt gaire res d'ella, només ha ensenyat la seva habitació i l'institut i no sabem...
Però quant a personalitat sí que està molt bé.
Sí, 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 com a personalitat superbé. Vull dir, a més que, clar, l'entrada que fa ja és... ja t'ho deixa clar, no?
A més, bueno, ajuda, no? Els necessitats, distribuir menjar, no?
Bueno, no només això, és que els passadissos dels instituts, que sabem que són salvàtics, és allà on demostra qui és i ja t'ho deixa clar i que és una persona segura de si mateixa amb les seves bé, problemes d'adolescència, però segura de la seva imatge, cosa que és molt important transmetre i que té en el seu temps lliure, doncs li agrada, entre d'altres coses, anar a un menjador d'aquests socials i fer un cop de mà i ser voluntària.
Molt bé.
Però doncs... té altres facetes, sí, també.
No sé si voleu comentar alguna cosa més o ja anem a spoilers a full.
anem, fiquem-nos-hi en matèria.
Doncs vinga, som-hi.
Come on.
Knock it off, Todd.
I think Amber's been pretty clear about how she feels.
I'm nothing like my dad.
I want to be just like you.
I fought to keep this planet safe. Your power's got to be due any day now, son.
Doncs va, comencem aquesta part, que ja aquí sí que ja no ens mosseguem la llengua absolutament per res. Anem a destripar trames, moments i escenes. Ja ho hem dit que ho farem una mica així desordenat, o més o menys, és a dir, no seguirem així un capítol a capítol, sinó que anirem comentant diverses coses i jo crec que potser el primer que hem de comentar és el final del primer capítol, o sigui, directament, no? Perquè ens hem mossegat la llengua abans, hem dit, sí, el primer capítol, no? És la típica trama, superheroi, descobreix els poders, aconsegueix el tratjo, no? És a dir, vida a l'institut, tota aquesta història... I un grup de superherois, no? Que és una mena de Justice League i tal, i de cop i volta te trobes que el Superman d'aquest món els mata tots en 5, 7, 8 minuts, potser, no? Que et van presentar tots els personatges i se'ls carrega tots, però de dalt a baix. Això és els sí, 7, 8 últims minuts del primer capítol, a més amb unes escenes de sang super explícites. Com us vau quedar?
Jo em vaig quedar a quadres, perquè no... Cosit, jo no coneixia Invincible, no sabia d'on te venia, no sabia què esperar-me. I bé, a més a més eren això, 40 minuts, anaven passant coses. Dius, bueno, sí, està bé, val, sí, tindrem una típica història. Mira, aquest és una versió d'en Batman, aquest és una versió de Linterna Verde, si fa certa gràcia, tindrem tots aquí lluitant. I de cop i volta, els últims, aquests, sí, és que no arriba a 10 minuts, però dius així... es desencadena una explosió de violència i de gore que dius, què està passant? O sigui, jo en un primer moment em vaig quedar, dic, estic veient realment el que estic veient? O sigui, no, em va sorprendre molt. I bé, una escena molt bona. A més que en el meu cas, suposo que si ja coneixies el còmic original et devia sorprendre menys i t'ho estaves esperant, són coses d'aquestes que passes quan ja coneixes l'origen de la història, però en el meu cas jo em vaig quedar així a quadres directament, ja t'ho dic ara, perquè no m'ho esperava i no m'ho esperava de la manera com t'ho ensenya en pantalla, amb cervells explotant, caps arrencats d'un costat a l'altre, a quadres em vaig quedar.
Va ser devastador, a més, clar, te desmunta tota la idea de superheroi tipus Superman que tens. I et deixa amb el gran interrogant moral de però per què està fent això? No entens res. O sigui, aquest personatge que ve d'un planeta que es diu Vitrium, no?
Viltrum.
O Viltrum. Amb una sala que, a més, crec que és del govern, no? És una sala, val, que és una sala on s'apleguen els superherois i superheroïnes que no està a l'abast de tothom i els mata allà d'una manera sense cap pudor. I li és igual deixar rastres o... perquè hi ha càmeres, ja. O sigui, és com... però quina descaramenta, no? I què s'ha pensat aquest? Clar, i llavors el seu nom de superheroi és Omni-Man. I la gent, la població mundial, està enamorada de l'Omni-Man. Té una idea d'ell idolatrada. I et deixa de, bueno, primer descol·locada i després devastar. Aquelles escenes són devastadores. A més, és tot seguit, no hi ha descans, no? Se'ls va carregant un a un i tu penses que en algun moment la resistència l'aturaran i vas veient que van caient i que no. I que no té cap mena de fre.
Sí, l'escena és molt més dura que no pas en el còmic, perquè el còmic són 2-3 pàgines, aquesta última escena, vull dir, arriba, se'ls ventila en un moment. Aquí veiem una lluita més dura, més sanguinolenta, tot és molt més cru. Contrasta molt, no?, amb aquest estil d'animació tan lluminós i tan ple de llum i color amb la salvatjada, que és aquesta pròpia escena, i... Jo he de dir que també em vaig quedar sorprès, perquè jo el còmic l'havia agafat, però hi feia molt de temps. I és un còmic que no havia seguit per la publicació també estranya que havia tingut. I aleshores, clar, és ara quan l'he reprès, i dic, bueno, ara sí, anem a seguir tot de dalt a baix, i, però primer em va enganxar el capítol aquest, no? I va ser com, ostres, jo ja sabia que això... era salvatge, però aquest punt en aquí no me l'esperava. A més, en el còmic això t'arriba cap al número 7, número 8, és a dir, no és el primer número, per entendre'ns. I allà hi ha un arc de presentació del personatge més llarg, hi ha algunes coses que aquí veiem després que en el còmic veiem abans, però clar, aquí introduït això en el final del primer capítol, trobo que està molt bé. Posar-ho aquí, perquè ja t'està posant les cartes sobre la taula perquè ningú es pugui cansar i ningú es pugui creure ja d'entrada que això és una història típica i tòpica i que no és res diferent. No, és a dir, que ja t'ho deixem clar, ni que siguin aquesta escena postcrèdits, perquè aquí també juga molt amb les escenes postcrèdits, perquè sempre hi ha algun cliffhanger, sempre hi ha alguna cosa salvatge que t'espera al final i són escenes imprescindibles dels capítols per entendre'ls.
De fet, l'escena final del primer és el que a mi em va dir seguiré fins al final amb aquesta sèrie. Perquè si no hagués estat per aquest punt era, val, o sigui, la tinguen aquí, ja l'aniré mirant, en algun moment la miraré, però no serà de les sèries que mirarem amb moltes ganes, amb molta regularitat i capítol rere capítol. Mm. És clar, va ser acabar primer capítol, dius, no, jo això... Vull veure cap on te va i veure què més m'aporta. Perquè si em fan això al primer capítol, què em faran en el capítol 6 o 7 o 8, que ja ho veurem i realment déu-n'hi-do el que fan.
Sí. A més, aquí ha jugat també amb el tema cliffhanger, amb la dinàmica de capítol setmanal, que és això que tant t'agrada a tu, Pau.
Sí, correcte.
I que acabes el capítol i dius, hòstia, era una setmana, no?, per al següent, i et deixava això amb ganes de més de, oi, ai, ai, com continuarà la cosa.
Però veieu com tinc raó? O sigui, no podies esperar una setmana. Necessitaves tenir l'altre capítol en allà. Això de capítol setmanal està molt mal plantejat.
Però ho has fet, t'has hagut d'esperar. Perquè...
Sí, esclar, quin remei tinc, pobre. No podia moure els fils perquè en Kirman me'ls envies per previsualitzar-los.
Doncs jo crec que aquesta setmana serveix per pair el capítol. Perquè aquesta salvatjada, aquesta violència... Com a mínim les de pair. Vull dir que no és una... Clar, mentre aquests cliffhangers te van posar aquest coquet, no? I ja te n'adones que no és una sèrie plana. Sí que té coses, referències de superherois dels anys 70 o 80, però no, i d'altres que tu pots, com has dit abans, no? Que tu pots identificar clarament, tant de DC com de Marvel. Però té aquest punt personal, aquesta, no sé, aquest to tan propi d'Invincible, que clar, això ha fet que tingui aquesta personalitat pròpia i que tu volguessis el següent, tot i que acabaves destrossada en acabar el capítol, no? Que sembla que és això, que són massoques, no? Perquè t'esperes la clatellada un moment o altre, perquè dius això... Ja des del primer ja veus que hi ha alguna cosa que no ens quadra.
Bé, si voleu, continuem dintre de la relació entre el Marc i el seu pare, en Nolan, perquè aquí diguéssim que durant tot aquest temps ell fa com una mena de tutor, entrenador, que ja com el que comentàvem abans, li amaga tota la veritat fins que arribem al capítol 7, no? Que ell li desvetlla la veritat i tot el que passa al capítol 8. Tota la primera part del capítol 8, és a dir, en el moment en què Nolan ja es desemmascara i dic, no, a veure, nosaltres aquí som una raça extraterrestre que venim a conquerir la Terra. I tu, fill meu, formes part d'aquesta raça i no et queda altra opció, que per això t'he fet, que conquerir la Terra, no?
Bueno, una raça amunt ja en fan prou.
Sí, sí, clar, amunt ja en tenen de sobres, perquè de fet fan això, no? Envien a un Viltrumita a cada planeta que volen conquerir, fan allà una mica uns anys de, bé, de visionat, no?
D'integrar-se.
Sí, no? Formar part de la societat i...
Es posen el món a la butxaca.
En teoria estan allà per intentar convèncer la humanitat de que s'han de rendir, que no han de lluitar per fer les coses fàcils.
No ho sé com ho fan. Jo encara no ho he vist, això.
Home, amb el poder que té, no sé com et pots enfrontar a Nolan. Aquí no hi ha... Kriptonita, per entendre'ns.
No té el punt feble. On és el seu punt feble? És que ni el seu fill és el seu punt feble. És un pare brutal.
No, ni la seva dona. Hi ha un moment que li diu, i la mare què? Diu, és com una mascota, no? Li dius, hòstia, sí, que et quedes com... Però amb una mascota no tindries un fill, tio. És que, clar, és una cosa, és molt bèstia, tot el que diu.
Sí, clar, a veure, aquí el cas del fill és més que res per poder... Jo veig per perpetuar l'espècie, a veure si pot aconseguir-ho. I tenim un punt que crec que el punt feble és els anys que ha passat a la Terra, perquè d'aquí al final del personatge, o sigui, allò final sí que té un petit punt feble, que és la mort que té el seu fill cap a ell, perquè no és capaç d'acabar de rematar la feina. Però bé, en aquest cas seria com un superguerrer Viltrumita, vull dir, ve al planeta, l'envien a un quan és petit, va creixent aquí, s'integra i després els acaba pues, conquerint el planeta. Vindria a ser la versió de l'anime amb còmic.
El que passa és que sobta, jo crec que porta fins al límit aquesta rivalitat entre pare i fill, perquè veu que el fill, primera, que clar, tu imagina't, per un nano de 17 anys... que té el seu pare idealitzat i com una persona superpoderosa i que ell està aprenent seguint les seves passes i que li fot tal una pallissa però tan bèstia que li fa saltar les dents, que li... No? Que l'encasta a l'Everest, no sé quina muntanya és aquest.
No, l'està a punt de matar. No només l'està a punt de matar, sinó que l'utilitza per matar els humans, que clar, això és el pitjor. És clar, a dir, et faig servir el teu cos com a arma per matar humans, no? Que és el que tu més respectes.
Sí, sí.
Yeah. És que jo al final, al principi, aquesta primera meitat del vuitè capítol és de lo més bèstia que he vist, que sí, que són dibuixos animats i el que vulguis, però és realment... tota l'escena del metro, per exemple, és extremadament passada de voltes, molt, molt bèstia. I quan penses que ja no pot anar més, ve el que comentava la Marta, la pallissa que li fa Nolan al seu fill, sense cap mena de concessió. Aquí el que dèiem al principi, que si el primer capítol té el nivell de violència de l'última escena, it va increixendo, aquí és quan realment s'emporta tot, perquè destrossa... la ciutat, té l'edifici aquell que està caient, que està intentant salvar la nena i es queda amb el braç a les mans. Vull dir, tot és un festival de sang, vísceres i violència, com jo personalment poques vegades havia vist ja no en dibuixos, sinó a la tele en general.
És com veure, la sensació que vaig tenir és com veure els efectes d'una guerra però causada per dos superherois. És, perquè les baixes, les víctimes mortals i la gent que en surt ferida és d'aquestes números, vull dir que d'aquestes xifres. I és aquesta la crueltat. És molt cruel. És una... A més, amb aquesta visió imperialista, no? Perquè al final és un planeta imperialista que no té en compte la vida a d'altres llocs ni maneres diferents de viure. I que fins i tot ells, en el seu planeta, quan li explica, no, el seu fill, perquè ell ho troba la cosa més normal del món, i el seu fill, que és de la seva sang i que l'accepta perquè s'han despertat els poders, perquè si no s'hagués despertat jo no sé què hauria fet, doncs també li explica com en el seu planeta la meitat de la població ha estat erradicada. Perquè no eren prou valents, no eren prou viltrumites, no? Que eren dels dèbils. Que això és, bueno, és possiblement un dels referents que tenim presents en aquestes teories, moviments més de supremacistes, no? De, com feia Hitler, no? Els raça rossos, ulls blaus, forts, no? I els que no, doncs són uns dèbils que s'han d'aniquilar. I te recorden moltes d'aquestes coses i, clar, la crueltat és.
El que passa que tota aquesta escena és una de les coses que millora respecte al còmic, perquè el còmic, és a dir, tu tens el mateix, però sense veure els efectes a la població, és a dir, el tira contra els edificis, el fa travessar el metro, però no veus què li passa a la gent. Aquí sí. Aquí sí que ho veus, i veus com moren i com es desmembren, i és molt més cru el que veiem aquí, perquè tens la percepció des del punt de vista de l'humà corrent de carrer, que en el còmic no hi és. I això és el que, almenys a mi, em va angoixar un piló. És a dir, jo estava en aquella escena de que pari ja, perquè és que ja no puc més. O sigui, hi havia un punt que tenia ganes de parar perquè no ho suportava, perquè era d'una violència brutal, i veies que allò no parava i que el tio no pararia, i és com, i al final et posen aquell flashback del partit de béisbol, no? Que això en el còmic no hi és, i aquí hi és i està molt bé, que és el moment aquest que fa ell el clec, no? En el còmic simplement és quan li diu, que això també ho diu aquí, no? Però ho reforça després amb aquesta escena, quan li diu allò de, i quan passin 500 anys, perquè una cosa que no hem explicat dels viltrumites és quan es fan més grans, doncs són més forts i a més envelleixen cada vegada amb menys lentitud i poden viure molts i molts anys. I clar, diu, en 500 anys tota la gent que t'importa ja haurà mort, per tant, que jo els mati ara no té cap importància, perquè per mi són uns éssers que duren molt poc, per tant, el que pugui ser la seva vida és que no és completament irrellevant, no? I al final li diu, i d'aquí 500 anys què et quedarà de la gent que estimes, no? I diu, on quedaràs tu? Li diu el seu pare, clar, el seu pare que està fent tot el que fa. I en aquell punt és quan el tio reflexiona i se'n dona compte que l'estima el seu fill, que potser no ho volia, però és que al final l'estima, i l'ha estimat, i fot el camp. És que tampoc es podia resoldre de cap altra manera, perquè com no marxés ell, és que ja acabava la sèrie.
Que jo fins aquí potser m'esperava el fet de que ell despertés algun poder estrany i acabés guanyant d'alguna manera. Però bé, no, suposo que això ho anirem desenvolupant més endavant, que ja la sèrie ja ens dona peu al que passarà a la següent temporada. Però bé, sí, és la manera més lògica potser d'acabar i de posar, resoldre el conflicte que tenen entre els dos i que ens permetrà seguir més endavant. I respecte a això que comentaves del còmic, és veritat, no estem acostumats a veure d'una manera tan explícita les repercussions que tenen les baralles de superherois amb la població normal i corrent, i d'una manera tan poc discriminatòria com fas aquí, perquè aquí veus morir homes, dones, però nens i avis i àvies també, sense cap mena de manies, cap mena de pudor, que de fet et xoca. A mi en aquest cas em va xocar, perquè normalment no estem acostumats a veure o que es vegi tan explícitament com una sèrie d'animació mata, parteix per la meitat o fa esclatar sense cap mena de pudor a petits, a nens petits o adolescents, i aquí en canvi és una vegada rere l'altra, i bé, és l'estil que ha agafat la sèrie, realment molt valent el fet d'arribar a aquest nivell, és espectacular. Jo em vaig quedar, dic, a quadres, i sí, la sensació aquesta d'angoixa de potser ens estem passant una mica, també la vaig tenir.
Bueno, no sé, sí, hem anat a l'últim directe.
Sí, no, sí, hem anat...
Ens hem saltat els altres...
No, ara anem comentant.
El farcit, no? Diguéssim, els set
sí.
Restants.
Era per tancar una mica aquest arc.
No,
entre...
no, clar, al final, jo la sensació, la meva conclusió mental que em vaig fer després de no poder racionalitzar res del que estava veient, era, o sigui, que Marc és la solució al planeta. Perquè no hi ha una altra. O sigui, sí que hi ha aquest grup de, no? De guardians del globus.
Sí, però són uns merdes.
Però són uns merdes.
Pobret, els falta molt encara.
Els falta molt. I clar, i dius, clar, és l'única esperança. És en Marc.
I tot i així, tampoc, perquè és que a Marc li queda molt per arribar al nivell del seu pare, perquè això no s'aconsegueix fins a una maduresa, un pas del temps, etc.
És
clar,
que Viltrum, el que han fet són màquines de matar. Uh-huh. I a més, eternes. Que dius, això no té fi. O sigui, és brutal. I on marxa? En Nolan.
Bueno, no ho direm, llegiu el còmic i sabreu on va, perquè si de moment la cosa és tan
el
fidel...
El racó de pensar com a mínim. El planeta de pensar.
Sí, això com a mínim, però sí que intueixes que podria haver-hi, tot i que se'm fa difícil, després del que ha fet, però un petit art de redempció, de...
Jo és que no el veig, això. Home, jo no ho veig.
Va... complicat, eh?
Sí, ja ho sé que és molt complicat, però se'n va plorant, no? És allò que dius, te n'has adonat, potser, o a veure si algú et fa entendre, o el teu fill més endavant et fa entendre que això és el que tocava, però clar, has fet el que has fet. Això és imperdonable, clar, és que és...
No, un lo siento, m'he equivocat de no volver a ocurrir, no pots dir-ho i quedar tan tranquil.
No,
o sigui,
no.
Clar, és molt greu el que ha fet.
Però és que tampoc el pots vèncer, és a dir, és algú contra que t'has de liar sí o sí perquè no el pots derrotar. Aleshores, és que... No, és molt interessant el que se'ns planteja aquí, perquè ja t'he dit que la cruesa aquesta que no hi és en el còmic potser sí que pots donar més marge a una possible redempció. Però no pas en... Ostres, la sèrie és veritat, és el que comenteu vosaltres, és complicat.
A veure, jo preveig una Viltrum, una aliança Marc i Nolan contra Viltrum. Algo així es farem, a veure.
Bé, anem a una mica, Marta, que deies tu, el farcit, si vols, eh? Que havien anat
de... Home, que passen coses molt interessants.
Sí, va, parlem una mica, no sé si voleu comentar alguna cosa més, perquè ja ho havíem parlat, però si voleu comentar algun tema així sense spoilers de la relació entre Marc, Amber i Atom Eve, la dinàmica que tenen, que una cosa també se'n fa molt curiosa, no? És a dir, aquí els superherois van sense màscara, excepte Invincible,
i sí, amb poquets... Sí, no s'entén.
I aleshores es troben a l'institut, ai, ostres, tu ets la Tom... Si ens van veure ahir, dius...
Però és que... per això m'agrada molt, perquè és molt d'adolescent.
Bueno, és igual que el Nolan. El Nolan va sense màscara tot arreu, i el teu té una identitat secreta...
Sí, sí, sí.
És molt curiós com tracten aquest
perdona,
tema.
Però, perdona, i Superman com ho feia?
Ja.
Amb unes ulleres.
Amb unes ulleres.
Sí, però per altra banda tens la l'Amber, que diu, no, sí, jo fa temps
jo
que descobert
que ho sé. Home, és perquè l'Amber és molt intel·ligent, què m'estàs explicant aquí la vida?
Però no. Clar, dius, com és possible que... És que no, és... això és una mica... Patina una mica.
Per
sí,
això,
el fet que ningú sàpiga que aquest Nolan és l'Omniman no cola.
Per mi és un punt interessant, perquè a mi, és el que us he dit, que ho fa descaradament. Si és que tothom sap la seva identitat.
Però no, bueno, la saben el govern i el Cecil i això, però no ningú més. No la població.
Ja, però és que en ell és igual tot. O sigui, és que...
Al final,
ja, però, per exemple,
sí,
l'Atom Eve ningú la reconeix i no porta, o sigui, no porta màscara tampoc.
No.
I l'amic d'en Marc al final al·lucina quan li diu jo comptava, jo feia rato que em passava, ja ho sabia, que tothom sabia que era l'Atom Eve, i resulta que no, que ningú la reconeix perquè no sé per què no la reconeixen, no s'hi deuen fixar o van molt ràpids.
Van molt ràpids, és que és un món,
sí, és
molt estressats.
Però si surten a la premsa, no? De fet, el món dels superherois està molt normalitzat, és a dir, és com que està acceptat per la població i ja se sap que hi ha molts de superherois, i és normal dintre del teu cercle que n'hi hagi un.
Sí, però com a mínim tapa't una mica, vull dir, no... En Marc sí que porta la màscara perquè no el coneguin, però, en canvi, la resta no, i tampoc els reconeixen, o sigui que, no ho sé.
També no, aquest paral·lelisme, no?, que havíem dit amb en Peter Parker, també rep assetjament, no?, és víctima d'assetjament escolar, però aquí està tractat diferent, és l'Amber la que planta cara... I amb qui més endavant farà aquesta primera amistat i després aquesta relació més íntima, que trobo que està ben treballada. I llavors hi ha l'Atom Eve, que té una relació amb l'imbècil, no? Diguéssim.
En Rex Explode. Però s'acaba redimint també una mica el personatge,
bueno,
no?
Té,
no.
Que, té,
és imbècil fins al final.
Però té gràcia, a mi em fa gràcia.
A mi no em fa gens, és d'aquells que a l'institut segurament hagués passat totalment, és molt arrogant. Bueno,
l'escena de la dutxa aquella amb duplicate, tela, eh? Vull dir...
Sí.
Molt Doctor Manhattan, això, eh?
Sí, a més sí, la duplicate, no sé, Pau, com ho veus, però té certa estètica anime, una mica.
Sí.
Està feta a consciència, no? Clar, és com... Però, tio, clar, és com un harem, no? Perquè la duplicate...
Sí, aquí un apunt, que ella també hi és, allà.
Sí, 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 és consentit, és consentit, és consentit, és consentit. Sí, sí, no sé quina mena de relació, per cert, això és interessant. La duplicate no... Bueno, no es pot dedicar tot el temps a cada personatge... I la duplicate tampoc sabem molt bé, no sabem dels altres d'on ve, ni quina relació té amb els seus dobles, amb els seus duplicats. No
a mi el que em fa gràcia és el nom. Et dius Kate, tens la capacitat de doblar-se.
Però això és molt anglosaxó. Això és que es formen paraules així. Però, és molt anglosaxó.
No, però vull dir que... Batman és un home ratpenat, eh? Batman, o sigui, sí. No s'hi van trencar gaire més el cap en aquí, pobre.
Ja, però vull dir, és com si es digués Bruce Bat, no? És a dir, aquí agafen el nom...
La duplicate.
Tens una identitat, diguéssim, secreta, fa servir el teu nom com a part de la teva,
clar,
del teu nom, però... secret, vull dir, és que és una mica...
Però és ridícul.
Ja juga això.
Clar.
Clar.
A més, quina edat tenen aquests superherois?
Són adolescents.
Són adolescents.
Els
que...
17 estan aquests, eh?
Excepte Monster Girl i Robot, que tenen al voltant d'uns 30, no? Em sembla que diuen.
Sí, però a Monster Girl li passa això, que no els aparenta, perquè cada vegada que surt el monstre, que és com un Hulk, que és com una bèstia, doncs ella es fa cada vegada més jove, no? Els seus gens doncs van rejuvenint. I clar, estan dirigits per un robot, és que això també té el seu sentit. Vull dir, és tot plegat, vosaltres no sé què esteu fent, i quan surten cadascú va fotent hòsties i pinyos a la seva. Vull dir, no... No són els Avengers, eh? Diguéssim. No acaben de ser.
Serien els Teen Titans.
Sí.
Desestructurats.
Desestructurats, perquè encara els Teen Titans, mira, però sí, més... A més, cadascú amb una... Ja s'ha volgudament, potser també perquè passa això que tu sents més empatia per aquest o predilecció per l'altre, i cadascú amb la seva personalitat. I sempre en un grup hi ha d'haver el Xuletes, no? Que és... que és aquest que envia un cap tan malament.
En Rex Explode.
En Rex Explode. Mm. Que fa molt bé l'Atom If de trencar... Home, tu imagina, vas allà als vestidors
aquella...
i te'l trobes sortint de la dutxa amb la duplicate. I, clar, és que més evident...
Bueno,
és
sortint que... o en plena acció, eh? Jo
sí.
Quasi...
Crec que sortia amb la tovallola, no ho sé. I clar, fins aquí hem arribat, no? I a més l'Atom If, que sí que... La sèrie li dedica potser més temps a desenvolupar-la, més de la meitat cap endavant, de totes les seves contradiccions. Té uns pares molt conservadors. Ella s'escapa i es fa aquella casa als arbres, que és encantadora. I comença amb aquesta cosa d'adolescència, no? Aquesta lluita que aprèn com si... com si una... Igual que passaria amb un adolescent que diu, doncs aquest estiu me'n vaig amb una ONG a fer tasca de voluntariat.
Perquè ella necessita tocar de peus a terres, i en lloc de lluitar contra alienígenes i tot això, necessita un moment, no?, de dir, escolta, on hi ha els problemes de la humanitat? Doncs aquí, doncs vaig ajudar aquí. A portar aigua, doncs a portar aigua, el que faci falta.
Sí, ajudar al conreu de tal, doncs... Sí. Bueno, i fa el seu camí.
Bé, llavors tenim aquesta, bueno, que sempre veus, no? El Marc, una mica, que ell té clar la seva relació amb Amber, però sí que és veritat que Atom If intenta fer alguns acostaments, perquè també està en un moment de feblesa, no? L'haver trencat amb
en
el
En general,
Rex.
No sé si és una visió meva com a dona, però crec que els personatges femenins són més madurs en general que els masculins. I això també...
En el cas d'aquests tres, sí.
Sí, poder
també
ser.
Va en relació amb l'edat, que és cert que en aquesta edat a l'adolescència la maduresa és més present entre les noies que no pas entre els nois. Vull dir que això també és...
Si voleu, aquí afegim el personatge de William, no? Que és l'amic, el millor amic de Mark, que és aquest personatge que és obertament gay, no? A més, que també una sèrie de dibuixos animats que portin així, doncs també està molt bé. I que té un moment en un dels capítols aquest, no?, que visiten el campus universitari on han d'anar l'any següent, que allà ha quedat amb un noi que, bueno, que vol...
Bueno,
a veure, amb
un noi que es coneixien.
Bueno, no sé si es coneixien molt o
sí,
poc, no?
Sí, s'havien vist en una festa o alguna cosa, sí.
Però ell creu que és l'oportunitat allà per tirar-li la canya. Llavors també passa el que passen allà, no?, que l'agafen...
Desastre, aquest... passa.
Desastre, i per culpa del Marc. I aquí entra el tema aquest, que també el William li tira el cara una mica del rotllo Spider-Man, d'un gran poder comporta una gran responsabilitat. Tu podies haver aturat, podies haver evitat que aquest tal Rick... doncs caigués en mans d'aquest ésser que experimenta i converteix en cíborgs a la gent, i no ho vas fer, i per culpa teva doncs ha acabat així.
Sí, sí, és un tema, en aquest cas, el tema de l'homosexualitat d'en William, molt ben tractada, molt normal. De fet, és una sèrie que, dic, suposo que és el fet de Kirman, això que ha pogut aprendre més i ha rectificat coses, però està tractat d'una manera molt actual, molt natural, i com molts adolescents d'avui en dia... ho viuen tot, tant el fet d'aquesta consciència social que té l'Amber, la que desenvolupa el personatge de Tom Eve. No ho sé, jo és una sèrie que la veig molt... perquè sé que ve d'un còmic que està escrita fa uns anys, però si no, digues, està molt ben ambientada amb la societat actual i la manera de pensar avui en dia de sobretot dels adolescents que al cap i a la fi acaben siguin els protagonistes de tot Invincible.
Bueno, perquè li agafa hores baixes, no, Ignasi? De fet, rep trucades, ell, en Marc, no contesta,
sí,
i
sí.
Això fa que els minuts vagin corrents i que són crucials,
sí,
per salvar aquest noi, que jo pensava que no s'atrevirien, i efectivament el converteixen en un cíborg.
Sí, sí. No, és que aquesta sèrie el que té és que qualsevol cosa dolenta li pot passar a qualsevol personatge.
Que també, ara no recordo el nom del dolent, no?, que és un dolent típic de sèries o de còmics de superherois, el científic aquest que vol anar més enllà dels límits morals i dels límits de l'experimentació humana, com tractant les persones com a cobaies. A més, va al campus, que és on que jo no entenc com no els grinyola que un paio d'aquest, no sé, que vagi a la classe, no?, que quan s'expressa l'opinió dius, no, veieu que és rarot aquest home? Doncs els va atrapant, no?, els joves en el campus. Uh-huh.
Bé, també tenim aquí un personatge que hem d'introduir, crec que n'hem de parlar, que és en Robot, en Rudy,
sí,
no?
Sí, un robot una mica...
I la relació aquesta que comença a tenir amb Monster Girl i aquests bessons Mauler, no?, tota aquesta trama que...
Aquests bessons on han sortit? Jo no ho acabo d'entendre.
Bueno, són uns clones, no?, no, com que el tema del clonatge és com una continuïtat, al final ell cadascú s'identifica com l'original i cadascú reivindica com l'original i no com el clon.
Sí, tenen una mica de sidral mental, aquests dos. Però llavors apareix aquell personatge que és qui controla el robot, que és un...
Bueno, no és un... Bueno, de fet, és el Rudy, és el robot original. És a dir, al final,
sí.
Tu penses que Robot té una intel·ligència artificial i Robot...
Bueno, com pots pensar que té una intel·ligència artificial veient-lo?
Però si te'l presenten,
sí,
així...
Sí, és el que et venen, sí.
Ja, però, a veure... És que és un robot que sembla que estigui rovellat i no és àgil. Vull dir, és aquesta contradicció, totes aquestes coses que la sèrie té, no? Que t'està dient una cosa, però el missatge que t'està arribant, dius, això no em quadra. I aquest robot no és el que tu has vist com a intel·ligència artificial en les pel·lícules de ciència-ficció, que són blancs, nets, àgils...
No, però, bueno, però pot ser un robot amb sentiments i tot el rotllo, vull dir que no és l'Ària...
És un Ultron.
Clar, sí, sí.
No te'n recorda, Ignasi, aquell de Doom Patrol? El robot? Que li agafa el cervell només...
Sí, però clar, no és un robot, allò.
Home, sí que ho és, només que el cervell és d'un humà.
Però clar, però és un humà, havia estat un humà i ell té consciència d'humà. No, no és exactament... Sí que llavors acaba sent això, no? Perquè dius, Rudy és un... bueno, és un nano, no?, d'uns 30 anys, que va néixer amb deformacions, però és molt intel·ligent i s'ha construït un cos més o menys per desplaçar-se, no?, i ha construït aquest robot per expressar-se com a superheroi a la resta del món, no?
Mm. Bueno, i viu com una mena de líquid amniòtic, no?, allà sí, connectat. Sí, sí. Tot...
A mi m'ha fet gràcia el fet que hagi escollit el cos de Rex Explode, perquè com que és un tio que té èxit amb les dones, l'agafa com a referència per poder ser un tipus atractiu i poder conquerir a Monster Girl, no? Vull dir, bueno, amb això m'ha fet moltíssima gràcia. Jo... I l'altre superindignant, no?, perquè se sentia únic i de cop i volta han fet una versió adolescent d'ell, perquè a més ha clonat... s'ha clonat adolescent per tenir la mateixa edat que aparenta tenir Monster Girl, per poder tenir rotllo els dos, no?
Bueno, rotllo amistat, no? Bueno, no ho sé.
No, està molt està... rotllo, Marta.
Està enamor...
no, no. Jo és que som
està enamorat d'ella.
Està enamoradíssim.
Bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí. La pobra Monster Girl flipa molt. Sí. Per cert, molt fan de que el robot es digui robot. És que em va semblar molt... sí. Tothom aquí pensant, l'Invincible... un capítol pensant com dir-se quin nom i el robot com li dius, pues robot, i ja està.
Però és que són tots els noms, Pau, perquè el superheroi immortal com es diu? Immortal.
Sí, immortal, sí. Però té un rotllo èpic, o sigui, tu dius Invencible, dius immortal, fins i tot Duplicate o Monster Girl, tens un punt. Però dir-te robot és molt, no sé, és molt senzill.
Sí, sí, totalment, totalment. No sé, a mi m'ha agradat molt, aquest personatge i tota aquesta trama que li han construït i com l'estan evolucionant, trobo que pot estar molt bé.
A més, al principi, quan es fa càrrec dels Teen Titans, dius, no ho sé, no m'acaba de lligar. Vull dir, sembla com el... no sé, hi ha un Justice quan el detective Marciano es fa càrrec de la Joven Liga de la Justícia, que dius, és més un controlador, no acabarà de lligar, i després, a poc a poc, el que hem comentat ara, veus que té una subtrama darrere, que realment té sentiments, que està enamorat de la Monster Girl, que no és un robot, sinó que és un humà que fa servir aquest mitjà perquè per ell mateix no es pot valdre, i veus que és un personatge que té molt més del que es veu a simple vista, d'un simple robot amb una intel·ligència artificial, i molt bé. I de fet, és que és una sèrie que té molts personatges, i té molts personatges que tenen molt rerefons a darrere, com demostra el robot mateix o la mateixa Monster Girl, que no és només una nena que es transformi en monstre, que és el que deia la Marta, a més cada vegada que ho fa va perdent edat, per tant és una persona de 30 anys amb un cos de 14, i esclar, ni se la posen a emprendre en sèrio ni pot fer coses que feia o que ha de fer per la seva edat. I tots estan bastant ben desenvolupats a Invencible, la veritat.
Sí, a més, el robot té aquella escena també bastant divertida, el de reclutament dels que han de ser els nous guardians, no? Aquelles proves que han de superar, que aquí una mica el públic es desafoga, no?, amb el Rex Explode quan la Monster Girl li dona una pallissa que el deixa a caldo, eh?
Home, és que s'ho ha buscat.
Sí, sí.
Una cosa, el robot treballa per en Cecil?
Sí, clar, és el líder dels guardians, sí, sí.
Sí, però amb una agenda pròpia, eh?
Ah.
Sí, clar, perquè això
jo
de...
Jo veig aquí una autonomia que no sé.
Això de clonar-se i aliar-se amb els dolents, això ho tira ell pel seu compte, no? Amb en Cecil, eh? Home. Clar, sí, sí, perquè ell el que vol, doncs, arriba al punt de que quan s'enamora de Monster Girl, diu, amb aquest cos no vaig enlloc. I és quan aprofita la presència d'aquests clones Mauler, els bessons Mauler, clones, per clonar el cos de... que va donant pistes, no? Perquè t'ensenya un moment que li agafa l'ADN...
Però principi semblaven uns... semblen uns caps buits i poca cosa, i veus que no, que realment...
Semblen els Dalton, eh? Quan apareixen, sí. Que s'han escapat de la presó. No us recorden una mica? A mi em van recordar els Dalton, perquè no tenen res al cap al principi, quan... Bueno, no sé.
Massa res no tenen. Bé, llavors també tenim un capítol que és prou interessant, que se'ns presenta el que és potser quan veus de la primera missió que l'Invencible té xunga, que és quan ha de lluitar contra aquest Battle Beast, aquest ésser anomenat Thok, que per cert la veu, que no m'ho hem dit abans, és de Michael Dorn. Michael Dorn és el Worf de Star Trek.
Oh.
I...
Vaja, ostres, l'haurem de tornar a mirar per estar atents a totes les veus.
Sí, sí. Doncs li dona una pallissa brutal a ell i als nous guardians, eh? Vull dir que... I allà veus com el Nolan s'ho mira a la distància, que també dius, quina sanfreda que té el paio, veient com estan quasi matant el seu fill, i el tio s'ho mira com, saps? D'aquella manera. Tota aquella trama així mig mafiosa i tal, entre el personatge de Titan i Machine Head, que anirem veient també aquests personatges, imaginem, a la segona temporada, també pel que ens deixen entendre al final de la primera, no?
Que aquí és quan veus que l'Invencible és el títol de la sèrie, no del personatge, perquè sí. És el primer cop que realment li foten una pallissa que dius, no sé què estic veient, però sí, me l'està destrossant i és el prota de la sèrie que estic mirant. I costa assimilar-ho. Després ja, el pobre, ja t'hi acostumes a carregar bastant, però en aquell moment, quan li comença a agafar amb aquella espècie de, no sé, una massa que porta el vàter vist aquest a les mans i el comença a destrossar i el rebenta, que dius, déu-n'hi-do la pallissa que li està fotent, pobre.
En 8 episodis, en Mark Grayson, Invincible, no sé quantes vegades ha anat a petar a una camilla d'hospital. Com a mínim en 2 ocasions i mal ferit en d'altres. Brutal. O sigui, tot és molt intens en aquesta sèrie, no? I el personatge de la mare. És un personatge molt valent. O sigui, és una persona molt madura, que molt com perceptiva, no? Que veu el que necessita el seu fill, que alhora pateix quan comença a adonar-se'n que Nolan no és aigua clara, quan ella es pensava que era en Cecil, no? Perquè a casa en Cecil li tenen certa distància. Hi ha alguna cosa, no?, que en Cecil desprèn que no acaba de ser de confiança. Que ja ho porta el personatge, no?, potser, Ignasi, aquest personatge sí. Que, clar, està dins d'una mena d'agència...
La GDA, sí, sí.
Que és... No, que ara el públic no existeix, que està... Bé... tampoc deuen fer actes de les reunions, no?
Aquestes. No crec. A més,
no crec.
Estan investigant a veure qui ha matat els guardians i per això contracten aquest tal Darkbrook, però es queda la informació, és a dir, llavors la manega també la seva conveniència i utilitza les seves peces com vol, vull dir que també és un tipus bastant manipulador. Però bé, trobo que té una bona relació, no?, amb la mare, vull dir que també al final l'acaba ajudant.
Bueno, jo crec que és una relació basant en un respecte mutu, no?, un gran respecte.
Que jo aquest sí que és un personatge que crec que es redimeix al final de la temporada. Els últims capítols
sí.
Perd una mica aquesta foscor de personatge, l'ombra que manipula, i veus que en realitat és una persona que es preocupa per la Debbie, es preocupa per en Mark també, i fins i tot, ara no me'n recordo com es diu, el seu company, en Douglas, em sembla que és,
sí.
El de les ulleres, que realment se l'aprecia i que no és un personatge potser tan fred com ens mostra la seva feina o al principi de la temporada, que sí que és el típic, el que dèiem, que té tota la informació, només et diu el que necessites i va manipulant l'ombra. I realment el que ell vol és defensar el planeta, que tot funcioni bé i cuidar dels seus. És un personatge que sí que té una evolució cap a la redempció per l'espectador. Almenys a mi em va passar.
Bé, una mica per tancar també el tema que havíem dit abans de lo de Battle Beast i tal, tota aquella trama amb el Titan, el Machine Head, també m'ha recordat una mica els temes quan Spider-Man tocava el tema de gangsters, no? Tot allò de Kingpin i tal, perquè l'edifici m'ha recordat molt a la base de Kingpin, el mafiós, doncs és una mica això, no? Tota aquesta part que a veure que dels baixos fons de Chicago, no? Que a veure que s'hi va desenvolupant també la sèrie aquest superheroi una mica més de carrer. I llavors la trama més així especial, no? Perquè tenim 2 missions especials, sobretot aquest atac d'aquests extraterrestres, els flexants, no? Que tenen aquest envelliment en doble realitat, i la missió a Mart, que també m'agradaria comentar amb vosaltres, a veure què us ha semblat tot això, aquestes 2 missions amb contactes extraterrestres que tenim a la sèrie.
Jo, la dels flexians, em va mostrar que la sèrie ens ensenyaria molt més del que estàvem acostumats, perquè és la primera vegada que, deixant de banda la violència del primer capítol, que és contra superherois, veiem molta violència contra població civil. Aquí veiem realment com maten la gent i com la sèrie no té cap mena de vergonya esclafar gent, fer-la matar i tot. I a més, té aquest punt, entre cometes, divertit de tu et presentar el grup de superherois que t'ha de salvar i en realitat, pobres, són uns pelacanyes que fan el que poden i poca cosa més. I més, el propi Mark, l'Invincible, que tot fas la sensació de que arriba allà i ho salvarà tot perquè, com diu el seu nom, és invencible i no li podran fer res, i també rep la seva primera pallissa. O sigui, És aquest punt de dir, val, és una miqueta més del que veuré. I el tema de Mart, com la pots liar amb poqueta cosa i el que suposo que portarà això més endavant.
Em va recordar una mica aquestes pel·lícules, una mica de sèrie B, no? Que ens anem a Mart i un punt alien també.
Sí.
Tot sembla que està bé, però resulta que un de la tripulació torna amb un ésser...
Alien.
Amb una mena de virus, bactèria, amb un, no? Amb un ésser que se t'ha enganxat al cos.
Em sorprèn que Kirkman no hagi tingut denúncies de plagi per tots costats a l'hora de fer Invencible. O sigui, perquè
jo crec...
Són homenatges, perquè, sí. A veure, quan tu els veus i els reconeixes...
Es fan bona fe.
Sí, sí, pot ser, però realment és que si l'anem desgranant tot, suposo que o sigui, ja només les que veiem a simple vista són moltes, però segurament les que anéssim trobant serien una barbaritat.
D'aquestes, mira, jo crec que en Kirkman ho fa amb bona fe i amb gràcia i amb el beneplàcit de qui està plagiant o referenciant. I n'hi ha d'altres que hem vist fins fa no massa que vam fer la de Snyder, que allò era descarat, o sigui, agafant referents de tot arreu i amb tota la tranquil·litat del món. I aquí també són referents perquè tots els tenim a la nostra iconografia, no? A la nostra cultura pop i fantàstica i de ciència-ficció. A mi m'agrada aquell episodi. És com l'entrenament en solitari d'en Marc, no? A veure sí. Què passa. I la mare li fa un entrepà o alguna cosa així, no? Se'n va amb un entrepà a l'espai.
És com anar-se'n d'excursió a l'escola, però...
És tot com... Bueno, això, no? Vaig a buscar el sopar i anem a fer un cafè i se'n van a Roma en un moment,
sí,
no?
No, però és que tinc una missió a Mart, estaré 15 dies fora, no? És sí, com aquell sí, que sí. Se'n va aquí al cantó.
De colònies, no? I sí. Tot és com naturalitzar, així com Pau abans has dit que aquesta, la diversitat racial, la compostura adolescent, les seves idees ideals, l'homosexualitat està tractat naturalment, doncs el fet de ser superheroi i superheroïna està tractat naturalment. Mm. És a dir, amb totes les...
Sí, sí.
Jo vaig patir per aquest noi. Al principi sembla que tot funciona, però després es lia.
Mm. I un apunt només amb els flexians, que és la primera vegada que coneixem l'Allen d'Alien.
Sí, anem a parlar d'Allen d'Alien. Va, el tinc aquí apuntat que no ens el podem deixar de cap de les maneres.
A mi els flexians aquests no m'han agradat, però no és perquè...
Home,
no...
són mala gent.
Són
però
mala gent.
Allen d'Alien és
un
tio...
Però són molt patètics, pobres.
Sí.
Bueno, sí.
Però l'Allen és un bon tio, és despistat, això sí, no? Perquè es pensa que va a un planeta i resulta que es confon, no? Ha llegit malament Terra i es pensa que és un altre. Però bé, digues, Pau...
No, això que és un personatge que és encant... Sí, no sé, a mi m'agrada molt. Sí. El fet de que tot sigui perquè ha confós això, Terra, amb, ara no em sé, Earth, amb no sé si li Earth o Warat o alguna cosa així, i que tot el merder sigui per això, i després sigui un personatge tan bona persona, que és que realment ho sembla, a mi em va encantar, em va agradar molt.
Home, té aquell moment de conversa, no?, amb, com si allò que te'n vas un moment, anem a fer el talk, no? I van en Marc amb Allen de Alien i tenen un moment de conversa reposada. Sí, no sé cap on anirà, no sé si tornarà a sortir, suposem que sí, no?
Sí, sí, sí.
A més, aquest sí que li posa, abans ho has dit, però ho recordem, li posa la veu en Seth Rogen. I...
Ves que personatge que té és un ull només, no? És una alienígena amb un ull.
Bueno, això no ho hem vist mai, eh?
No, tampoc.
I el fet que vinguin els marcians a matxacar la població terrestre tampoc s'ha dit mai, això tampoc. Que sempre que pensem en...
Però bueno, està bé perquè també el posa en context que després de tot el rotllo que li ha passat al seu pare quan apareix a l'última escena al final de la sèrie d'aquesta primera temporada, qui són els Viltrumites, què fan, no? Això de deixar una persona en cada planeta, hosti, aquest ha marxat, és molt raro que hagi marxat perquè això no ho fan els Viltrumites, saps? És com, bueno, ja està el cas i clar, el tio el ve a avisar, escolta, que hi ha un Viltrumita al teu planeta, no? L'altre, no, ja arribes tard, ja, això ja, és com... Fa molta gràcia. I a l'igual quan comencen a dir, bueno, i ara què faràs, no? Que comencen a aparèixer escenes en cascada del que veurem la segona o tercera temporada I cop i volta no, i és tornar al col·le, no? A l'institut, acabar l'institut, de fet, perquè està en l'últim any. Va, està superdivertit.
És el que li toca. I parlant de referències, busquem, no sé si ho coneixeu, un personatge de videojocs que es diu Edward Jim, i és Alien de Alien, ja ho veureu, són exactament iguals, i d'aquí també el carinyo que em va agafar cap al personatge, perquè és un videojoc d'aquests que et marca quan tens la nostra edat.
Sí, sí.
Home, seria una mica aquest amic, no?, que necessites parlar i que no és adolescent i que no és la teva mare, i que, clar, amb el pare no pots parlar, en Marc no pot parlar amb el seu pare, segons quins temes, i que és el tiet, no? És una mica el tiet que necessito parlar amb tu d'una cosa. Està bé.
Bueno, està bé que també com es comuniquen, no? Que sense...
Ah, sí, telepàticament, en una conversa.
Exacte. Uh-huh. Mm. Molt bé, doncs jo diria que pràcticament hem tocat tots els temes. Sabem que han renovat la sèrie per segona i tercera temporada, per tant, això continua.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, la sèrie ha anat molt bé. A veure, si més o menys aquest primer art argumental s'adapta al primer dels 12 volums, doncs això donaria per 12 temporades, si voleu.
No, no ho sé.
Clar, perquè has dit que la sèrie, o sigui, el que és el còmic està acabat.
Sí, està acabat. Són uns 12 volums d'uns 13 números aproximadament, que fan aquests 144. Aleshores, sí, aquesta primera temporada adapta el primer amb coses que també, ja dic, que passen més endavant. Podrien haver-hi 12, però no crec que siguin 12, tot i que només siguin 8 capítols. Que m'ha semblat, això sí, molt dinàmica la sèrie. És a dir, no és com Walking Dead, que no passava res en 4 capítols. Aquí passen moltes coses a cada capítol. I amb 8 és suficient. Vull dir, està tot molt ben explicat, molt, molt ben condensat. Jo és que estupendo tota la narrativa.
Anava a dir això, espero que Kirman hagi pres The Walking Dead i no... Bé, n'hagi pres, deixem-ho així. I molt d'acord amb el que has dit. Passa molt bé, no se't fa gens pesada. Tornem a lo dels 40 minuts que a vegades pots dir, si la sèrie no dona prou 40 minuts, es fan pesats, absolutament gens, està passant molt bé i molt recomanable. Això sí, tinguem en compte, primer, no és per nens, recordem-ho, i segon, has de tenir estómac per veure vísceres, cervells i tot de parts interiors de la gent.
I la crueltat, no? Com es fa això? Perquè és com provoques tots aquests desmembraments. Vosaltres pronostiqueu futura la relació de Marc amb l'Amber?
És que jo ja sé el que passarà.
No, jo gens.
És que estan, pues clar, també... com diries, no? Estem en moments diferents a la relació.
Clar. I també perquè suposo que és el fet de que tu veus, tornant a lo de Gwen Stacy, que la relació entre en Marc hauria de ser amb la Tomi. Potser perquè és el més clar, però és que recordem que la sèrie no és típica, per tant, a saber. Jo apostaria perquè acabin ells dos junts, però no, l'Amber no em sap greu.
Jo crec que en Marc necessita un temps bastant a soles, amb amics, està clar, però bastant de començar a fer-se el seu camí.
Però pobret, que ningú li havia fet cas amb 17 anys, cap noia se li havia acostat. Ara no el demanis que es quedi sol, pobre.
No, però amb amics. Ara ha fet una colla, no?
Penseu una cosa, que Invencible, a diferència dels còmics habituals, passa el temps, i el temps passa, és a dir... no és com els superherois canònics que sempre tenen... arriba un punt que s'encallen en el temps i que les seves històries continuen en aquella edat. No és el cas. Aquí el personatge creix, i el veurem créixer, el veurem fer-se adult. És un Harry Potter, però no començant des de petit, sinó adolescent. I aleshores...
M'estàs dient que deixarà de fer servir el jersei de pic?
Segurament. Farà servir altres uniformes, contactarà amb altres dimensions... madurarà algunes relacions, passarà el temps i canviaran les relacions, és a dir, hi ha una trajectòria d'evolució brutalíssima que no estem acostumats a tenir en els còmics mainstream. I això crec que també ho veurem a la sèrie. Per tant,
molt
ja tens
bé.
Per tot. Ja tens.
I la Debbie a què es dedica? A què treballa? La mare? La Debbie Grayson?
No venia a cases... No hi ha
sí.
moment que quan maten a
sí,
la de...
Sí, que és agent immobiliària, de real estate,
exacte,
no?
Sí, això, perdó. Mm. Sí.
Perquè sí, sí, que li busca a casa una de les, amigues o veïnes o mares. De... Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs res, no sé si voleu afegir alguna coseta més que ens hàgim deixat.
Home, jo a la Debbie li pronostico un canvi de feina, també. També. I, bueno, i arreglar la casa, perquè...
Sí, a veure com ho afronta això, perquè sí que sent el còmic es tracta un tema de, també d'alcoholisme, no? Per un decaïment davant de tota aquesta situació. Veurem a veure també si aquí ho porten pel mateix camí o no.
Ah, per això la veiem a soles fent la copa de vi, això ja...
Sí, podria ser un...
Aquí ho insinuen una mica, eh?
Que ah, però això, temps. Per favor, que sigui alcoholisme, no sé.
No, no, vull dir...
No, però no es fa una copeta de vi, eh? La Devin aquí veiem com en plena la copa i que em sembla que són els últims capítols que té gairebé sempre la copa a la mà. I jo crec que potser no sé com d'explícit seran els còmics, però aquí, com a mínim, ho insinuo una miqueta.
Saps què me passa a mi? Que al veure la sèrie, llegir el còmic en paral·lel, barrejo coses. Hi ha coses que ja no sé si he llegit o he vist a la sèrie. Vull dir, com que s'assemblen tant en moltes coses, hi ha coses que se me barregen.
Per si de cas, no facis spoiler.
No, ja està. No. A més, tot el que passa al primer volum és el que veiem a la sèrie. De fet, la sèrie anticipa coses de volums de més endavant en el còmic. Doncs, no sé, si voleu, ja he dit abans, si voleu afegir alguna cosa més...
No, ja està.
No, endavant amb Invincible.
Sí, sí, doncs estarem atents per quan ja ens surti aquesta segona temporada, que no sabem encara quan trigarà, potser que traiem un any perquè tot just es va anunciar, però no sabem si s'ha anat treballant o és que es va anunciar ara, amb una mena de broma entre Robert Kirkman i Steven Yeun, no? Em sembla que van fer a través de xarxes socials, que va ser bastant divertida. Doncs res, Pau, Marta, gràcies per acompanyar-nos en aquest especial Invincible.
Un plaer, com sempre, una abraçada.
Hem disfrutat.
I no tancarem parlant d'Invincible perquè ara hem fet una entrevista amb el José Abasalo, que és l'editor d'Aleta, qui va ser qui va descobrir Invincible, qui el va portar fa molts anys en còmic, com encara no el coneixia ningú, i parlarem amb ell doncs, com va ser aquesta anècdota, podríem dir, de portar la publicació per primera vegada d'un còmic de Robert Kirkman i d'Invincible, curiosament, quan no el coneixia ningú. Vinga, una abraçada i ens veiem aviat amb vosaltres.
Adéu!
Fins aviat!
Ya lo comentábamos en la presentación, teníamos a Joseba Basalo y ya te saludo. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por la entrevistilla.
Sí, podríamos decir que eres el descubridor un poco de Invencible. Fuiste la persona que traíste el cómic para que se publicara en castellano. Casi podríamos decir hasta ahora. Han sido muchos años. Ya sabemos que eres un editor todoterreno y publicar desde Aleta, al no ser también una editorial con un gran presupuesto como muchas de las que pues hay en el mercado, debió costar también en su momento de traer este cómic.
Si no recuerdo mal, fue allá por 2004, cuando yo estaba empezando a publicar material extranjero. Hasta ese momento, bueno, llevaba muy poquito... publicando pues mis propios cómics y alguna otra cosilla más, los cómics que yo escribía y dibujaba o los que escribía para algún que otro amigo. Y entonces me surgió la posibilidad de publicar Savage Dragon y después, pues bueno, yo conocí pues eso, las nuevas series de un tío desconocido que se llamaba Robert Kirkman y del que yo había leído una serie limitada de Super Patriot, que luego también llegué a publicar, con otro chaval que se llamaba Cory Walker, y que lo hicieron tan bien que les encargaron, pues bueno, les encargaron o les dejaron tirar para adelante una serie nueva, ¿no? Y esa fue Invencible. Entonces, bueno, ya te digo, yo estaba empezando a contratar cosas extranjeras y bueno, fue relativamente sencillo en el sentido de que no eran conocidos. Eran tan poco conocidos que a la par que Invencible, sí que siempre cuento esta anécdota para martirizarme, a la par que Invencible, Robert Kirkman estaba publicando una serie de zombies llamada Walking Dead, que yo también apalabré, pero al ir a publicarla me dijeron que se la habían dado a Planeta en este caso, que yo me quedé como diciendo, hey, pero si habíamos hablado que yo iba a publicar todo lo de este desconocido llamado Robert Kirkman. Pero bueno, al final, pues eso. Y debo admitir que tampoco es que me importó mucho, ¿eh? Yo dije, bueno, a mí la que me gusta es Invencible. Así que pues me quedo con Invencible y mira luego.
Claro, entonces él tenía unos 25 años, me parece, cuando empezó a publicar Invencible. Era un nombre, pues, de Robert Kirkman completamente desconocido. Y no sé qué comentaste, a mí la que me gusta es Invencible, ¿no? ¿Qué es lo que te atrajo de ese cómic ya de entrada, del principio?
Bueno, dentro de que me gusta a mí el tema superhéroes y que tampoco es que haya mucho para publicar fuera de Marvel y DC, yo veía que, o sea, esta serie Invencible era una especie de homenaje, pues, a las series de superhéroes en general, pero pues dándole una vuelta de tuerca, ¿no? No quiero destripar nada porque sé que hay mucha gente que a raíz de los dibujos animados está empezando con la serie. Aunque, como vemos, lleva muchos años publicada. Pero bueno, entonces yo lo que veía era eso, que era una serie de superhéroes, pero pues novedosa en ese sentido, ¿no? Es verdad que cuando se empieza a leer, da la sensación que es una serie más, otra serie de superhéroes, pero enseguida pues le da un par de vueltas de tuerca a la historia y ves que aquí hay otra cosa, ¿no? Luego, además, Robert Kirkman lo que ha hecho con esta serie es tirar para adelante con los ojos cerrados, en el sentido de que ha ido a por todas, ¿no? No es una serie de un grupo de superhéroes, no es una serie de un tío que descubre sus poderes, no, es todo, o sea, abarca todo, ¿no? Da la sensación de que dijo, bueno, pues mi propia Marvel o mi propia DC va a ser esta serie de Invencible, ¿no? Con lo asequible que es, además, siendo solo una serie, teniéndolo todo ahí, ¿no? No hacía falta comprarse... cuando había un crossover, estaba dentro de la serie, y cuando aparecían otros, todo estaba dentro de esa serie, ¿no? Pues eso, era muy interesante, ¿no? Tener la serie de superhéroes. Y así es como él, bueno, en Image la anunciaban, y así es como me quedé yo, todavía en las redes sociales lo tengo puesto así, ¿no? Como probablemente la mejor serie de superhéroes del universo, y yo me quedé así con la editorial, probablemente la mejor editorial de cómics del universo, lo tengo puesto por ahí y paso de quitarlo ya.
Claro, porque quitarlo. Muy bien. No sé si has tenido a lo largo de estos años ¿has conocido a Robert Kirkman en persona o Cory Walker?
No, hablé con Robert Kirkman por email y cuando le dieron a la serie algún premio en España, todos estos años he intentado invitarlo. Ya no lo conseguí cuando no era conocido, pues cuando ya empezaba a serlo, pues imposible, ¿no? Y luego ya, además, ha dejado de ser hasta accesible, entre comillas, ¿eh? Dentro de que yo siempre he tratado con los que llevaban los derechos de sus obras, no con él, ¿no? Pero pues cuando cayó algún premio, sí que conseguí hablar con él, me envió algunas palabras para que las leyera yo, por ejemplo, en Expo Comic, recogí yo el premio y bueno, pues leí ahí lo que dijo él, y alguna cosa así, pero nunca he conseguido ni que aceptara ni él, ni Cory Walker, ni Ryan Otley, he conseguido traerlos a España, por desgracia.
Bueno, en fin, y ahora lo que has comentado, que con el trabajo que tienen y... cuando ya se meten en producciones de Hollywood, se pone más complicado todo esto para llevarlos o para, claro, contactar con ellos.
Sí, sí, sí. Dentro de la accesibilidad, entre comillas, de cualquier autor, ¿no? Pues en este caso pasó eso, que Robert Kirkman empezó a hacerse muy conocido a raíz de Walking Dead y, bueno, ya explotó, o sea, todo explotó. Como sabéis, tratas con el tema de los, el que lleva los derechos y tal, y después pues era más eso, el intentar traerlo, ¿no? Porque aún sin ser conocido, ya me parecía muy interesante que viniera, porque además es un tío que empezó publicándose sus propios cómics, como Battle Pop, que también lo publiqué yo, y de ahí dio el salto, pues hay Image, publicando sus propias cosas, y de ahí ya luego pues dio un salto a Marvel y tal, ¿no? Y luego pues ha hecho el retorno, ¿no? O sea, su serie ha sido la que ha explotado y ya se ha hecho pues jefazo, ¿no? Y entonces pues era muy interesante esa trayectoria a nivel también, no solo de autor, sino de empresario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ha sido una pena y nunca he conseguido que viniera.
¿Y tu contacto con Invencible, es decir, tú te lo encuentras el cómic por casualidad o era ya buscando por trabajo alguna cosa para publicar? Comentabas antes que buscabas algo de género de superhéroes, ¿no? Pero no sé si cayó en tus manos así por casualidad o ya era un tema de trabajo de voy buscando algo que más o menos sea de este estilo.
Sí, o sea, a ver, abarcar todo lo que se publica en todo el mundo mundial es imposible, lógicamente. Entonces, cuando yo buscaba, bueno, cuando sigo buscando cosas para Leta, me baso, bueno, uno, pues en autores si son muy conocidos, o si he leído algo de alguien que me gusta mucho, pues más series de él. Pero luego también, pues eso, cosas que sigan un poco la línea editorial, ¿no? Pongo comillas, la línea editorial de Aleta, ¿no? Entonces, sí que a mí me ha apetecido siempre pues publicar cosas juveniles, aventuras, entretenimiento. Y esta, lo que te decía, en este caso con los superhéroes, la cosa es que no hay muchos superhéroes. Bueno, y en aquellos tiempos menos todavía. Fuera de Marvel y DC, ¿no? Que pudiera ser una serie larga y tal, ¿no? Al final, Savage Dragon, Aleta, o sea, Invencible para Aleta, fueron como una punta de lanza, ¿no? Para ponerme pues en el mercado, ¿no? Y entonces pues en ese sentido confié en la serie. Sí que es verdad, yo le veía que él iba a ir a por una serie larga y tal, también es verdad que no pensaba tanto, porque han sido muchos años y muchos volúmenes, ¿no? Pero bueno, era eso, ¿no? En aquellos tiempos, y un poco ahora también, lo que son editoriales del tamaño de Aleta, no se atrevían mucho con series muy largas, mientras que yo pues estaba con los títulos de Bonelli que yo publicaba, Dylan Dog y Martin Mister y estos que eran también muy largos, bueno, muy largos, como que no se acaban nunca, ya sabéis que en Italia publican uno al mes desde hace decenas de años, y entonces pues eso, a mí me apetecía eso, ¿no? Pues dentro de publicar de vez en cuando alguna cosilla más corta, pues tener por ahí pues estas series largas.
También fue un poco rompedor, ¿no? Porque veníamos de los años 90, que el género de superhéroes, digamos que no fue su mejor momento. Precisamente en Image es donde se abandonó un poco el guión, se apostó por la estética. Luego esto lo recogió también Marvel, que tuvo una década bastante un poco nefasta en cuanto a superhéroes en los 90, ¿no? Fue, podríamos decir, hasta que llega Kurt Busiek por cerca de los 2000 con los Vengadores, cuando la cosa vuelve un poco a ser lo que no debería de haber dejado, ¿no? Y dentro de este mar, mientras las cosas del mundo del superhéroe intentan volver a su cauce, llega una cosa súper clásica como es Invencible, súper clásica, entendámoslo. Sí, claro, pues luego es una serie muy rompedora en muchas cosas, ¿no? Y lo va a ser a medida que va avanzando la colección. Quizá eso en la serie de televisión no se ha visto tanto, porque digamos que ya rompedora desde inicio.
Claro, sí que es verdad que es interesante ponerse pues en aquellos años, ¿no? Y en las cosas que se estaban publicando y tal. ¿Qué pasaba con Invencible? Que el creador, dentro de que siempre han firmado como creadores los dos, Robert Kirkman y Cory Walker, el dibujante, ¿no? La serie venía avalada, entre comillas, porque no era nada conocido, pero venía avalada con un guionista. Y era, al fin y al cabo, era una serie de autor, no era una serie tipo Marvel y DC en el que viene alguien a hacer una obra de autor, digamos, pero con personajes que ya existen, ¿no? Y luego, una cosa que a mí siempre me ha encantado de otras series que llega a publicar también, es que pues esta libertad que tienen al ser los personajes propios, ¿no? A poco que conozcas Invencible, o sea, se nota enseguida la libertad que tienen ellos pues para hacer lo que quieren con los personajes, ¿no? Se ve que hay personajes que te los presentan y sabes que quizá es mejor no cogerles mucho cariño, o al revés, ¿no? Que coges cariño a algunos y les pasa algo en la siguiente página, ¿no? Entonces, claro, esto es una maravilla que en las editoriales grandes pues no se puede ver. Y luego, pues el tema violencia que yo creo que ha sido un poco, página a página, ha sido un poco una seña de identidad en Invencible, el tratar la violencia como la tratan, que no esconden nada, que está bien que la gente un poco lo sepa por si le ponen a su hijo o hija Invencible en casa, pensando que son los dibujos animados de normales, quiero decir, para cierta edad, pues bueno, pues eso, la violencia pues no se corta mucho, y eso pues siempre ha sido también una señal de identidad que pues en Marvel y en DC pues nunca veríamos, ¿no? Esa violencia tan explícita, y es que es divertida, quiero decir, la tratan de una manera que al final es una pelea entre superhéroes, por ejemplo, ¿no? Pero pues bueno, pues no se cortan con sangre y vísceras, y literal, y brazos arrancados. Y bueno, pues también dices, mira, qué curioso, ¿no? Que en esta no se corten con estas cosas.
Sí, supongo que ya Kierman venía ya con The Walking Dead, que las dos nacieron un poco a la par, prácticamente, y han acabado casi casi a la par también, como curiosidad. Pero sí, sí, lo que sorprende es, y no solamente esto, porque también está el que es el crecimiento y la evolución del personaje, de Invencible, el protagonista. Porque lo vemos crecer y no es lo que nos pasa, por ejemplo, con Spider-Man o cualquier superhéroe franquicia, sea de Marvel o DC, que en un momento determinado, cuando crecen un poco más de la cuenta, pues pasa algo que tenemos que volver a la situación inicial, ¿no? Entonces, esto con Invencible no pasa. Aquí, pues la gente, a lo largo de todos estos años, ha visto crecer a Mark, hemos crecido con él, ¿no? Digamos, o sea, y aquí el personaje te ha acompañado con cosas o situaciones que con superhéroes como Spider-Man, por ejemplo, no es posible que pasen.
Sí, es lo que comentábamos de la libertad, ¿no? Al final los personajes evolucionan en su vida y crecen y todo esto, y se ha visto, ¿no? En todos estos años, pues todo, ¿no? No vamos a destripar nada por si acaso. Pero claro, es lo que hablábamos de la libertad, ¿no? Nosotros desde Europa, porque cuando hablamos del mundo del cómic, en verdad, demasiadas veces nos estamos refiriendo a Norteamérica. Y no es aquí en Europa conocemos muchos casos de muchas series así, ¿no? En el que los personajes evolucionan. Pero en Norteamérica, y sobre todo en el mundo de los superhéroes, en el que los que mandan son Marvel y DC, pues estas cosas no pasaban porque no pueden pasar. Lo que dices tú, ¿no? Pues cuando había alguna pequeña evolución, luego ya pasaba algo para que se volviera para atrás, ¿no? Y claro, pues en ese sentido, Invencible molaba mucho porque efectivamente crecían sus relaciones con los otros personajes. Y luego además, al ser una serie relativamente larga, ha dado para tener muchos secundarios, para trabajarlos, porque Kierman no ha tenido miedo, ¿no?, en ese sentido, en trabajar mucho las personalidades y tal de personajes secundarios, porque él mismo controlaba cuántas páginas iba a tener con él y todo esto, ¿no? Entonces, pues en ese sentido ha sido una serie muy redonda, ¿no?, en ese sentido.
Y además es una serie que se puede acabar, que también, pues, Batman no se puede acabar o Superman no se puede acabar, pero Invencible sí que se puede acabar. Y además aquí Kierman también ha sido inteligente porque pone punto y final, pero se da esa libertad extra de adaptar él mismo la obra o estar muy cerca del que es la serie de dibujos animados y reescribir, intentar mejorar aquello que ahora con la experiencia de 20 años casi con la colección, pues puede permitirse el lujo para mejorar cosas del principio o cambiando un poco como lo hemos visto en la serie, ¿no? Mezclando algunas cosas, condensándolas. Bueno, no sé, ¿qué te ha parecido a ti la adaptación en animación?
No la he visto.
¡Oh! ¿Qué me dices?
No la he visto porque tengo aunque suene muy así, pero tengo sentimientos encontrados con Invencible. Porque, bueno, no he podido acabar de publicarla yo. Debo dar las gracias a ECC porque me dejó rotularla. El último volumen. No he querido verla hasta estar un poco más desconectado. Y sí que es verdad que, bueno, pues he visto un poco el primer capítulo y tal. Y una cosa que mucha gente me lo dice, ¿no? Esto que me preguntan. Hay que tener en cuenta, y es que es una adaptación, los dibujos animados y el cómics son medios diferentes, igual que si hicieran una novela de Invencible, también cambiarían cosas. Entonces, en ese sentido, uno, que hace 20 años que Kirman la hizo y como bien apuntas, puede preferir hacer alguna cosilla de otra manera. Y luego dos que son medios diferentes. Hay cosas que en el cómic podrían funcionar y en la tele, ¿no? Sin ir más lejos, Kirman jugaba mucho con la mensualidad del cómic, dejando pues ese continuará después de las típicas 22 páginas del comic book, ¿no? De la garrapa, para entendernos. Dentro de casi una serie muy larga, y ya se ha editado, sobre todo allí, en todos los formatos habidos y por haber, desde la grapa hasta el volumen de tapa dura con 6 números incluidos, el de tapa dura con los 2 volúmenes de tapa dura, más luego hay otro más gordo también, quiero decir, hay ediciones de 300 páginas hasta ediciones de 700, bueno, ha editado en todos los formatos, pero nunca ha descuidado el original, o sea, el primero, que es la grapa, ¿no? Entonces, había veces que la historia se adaptaba para dejar un continuará a las 22 páginas. Adapta tú eso a la tele, ¿sabes? Entonces, pues es lógico, ¿no? La tele tiene sus minutos cada capítulo tal, entonces pues es normal que las cosas cambien, ¿no? Pero no creo que nadie quede defraudado, y es lo bueno que tiene Kirman, que al haberse metido en el mundillo audiovisual también, pues controla, ¿no?, su personaje o su serie. Imaginémonos si no estuviera él ahí, madre mía, qué miedo.
No, la verdad... Es que ha salido un producto muy bonito. Cuando te hayas desintoxicado un poco de Invencible, te recomiendo que le eches un vistazo, porque ha sabido, o sea, esto que comentabas es lo que vemos, son dos medios diferentes, lo ha sabido adaptar perfectamente. Además, yo creo que también ha aprendido de los errores en adaptar The Walking Dead. Quizá ahora también él ha tenido, al haber estado ligado a Walking Dead, ha tenido un poco más de autoridad para imponer, creo, según cuáles decisiones. Y eso se nota, porque es un producto Kirman de principio a fin, cada uno de los capítulos. Los crossovers no están al final de las 22 o 24 páginas, pero están en los créditos finales o la escena post-créditos que tiene cada uno de los capítulos. O sea, todo eso está traspasado ese lenguaje, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y creo que una de las cosas que a mí también más me ha gustado es que puedes leer el cómic, disfrutarlo, puedes ver la serie, disfrutarla con sus diferencias y con sus similitudes, que prácticamente yo diría que hay más parecidos que no diferencias, solamente el cambio de medio, y que puedes volver a coger el cómic, aquellos primeros números, y compararlo con la primera temporada y ostras, o sea, lo puedes disfrutar exactamente igual, y esos momentos a mí me gusta que sea también un poco diferente, que no sea literal igual, porque luego ¿cuál es la gracia, no? O de ver la serie o de leer el cómic.
Claro, efectivamente, y en una cosa, con tantos años, pues hay mucha gente que ya ha leído el cómic, efectivamente, ¿no? Pues darle esas diferencias para que la gente que lo hayamos leído el cómic anteriormente, pues la podamos disfrutar también, pues está muy bien. Y luego, no sé si ha sido porque no ha habido otra manera de hacerlo o qué, pero el haberlo hecho con dibujos animados, yo creo que también le da más libertad aún, si cabe, a Kirman, pues para llevar la serie por donde quiere, porque estoy seguro que han entrado menos manos que, por ejemplo, en Walking Dead, que seguro que había alguien por ahí diciendo, ay, pero es que hay poco amor, o este actor dice que sale poco, o este tal, y se le iría de las manos, ¿no? Cuando en este caso no va a pasar. No va a pasar. Ningún actor se va a quejar. Bueno, no sé qué sean los de voz, ¿no? No. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues tiene mucha libertad. Y bueno, ya veremos qué depara, porque, pues eso, a saber hasta dónde consigue llegar, ¿no? Con la serie de dibujos animados.
Sí, de momento tenemos anunciadas 3 temporadas. Yo creo que, como ha tenido mucho éxito, esto va a tirar para adelante. Y no sé si van a ser 12 temporadas, eso no creo, ¿no? Que más o menos que uno de los volúmenes Ultimate pudiera adaptar una temporada, pero es complicado porque 12 temporadas, yo firmo, ¿eh? Pero...
Supongo que, como todo, dependerá del éxito, ¿no? Y si ve que, yo qué sé, la tercera sigue teniendo el tirón, pues se lanzarán. Otra ventaja de los dibujos animados, que porque ponte tú a anunciar pues 3 temporadas de golpe, por ejemplo, en una serie de imagen real, ¿no? Por eso digo que es que mucha gente me escribía diciendo qué pena que no han hecho de imagen real y tal. Bueno, pero es que las ventajas que puede tener este... Está muy bien. Y luego ya dentro de en mi yo friki, me gusta que haya series de dibujos animados para adultos, porque o son animes o son los Simpsons, ¿no? De ese estilo, y no hay más, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, a ver si ven un filón también y salen más cosas en esa línea.
Lo que también ha sorprendido de la serie es que, sobre todo, estéticamente parece el trazo de Ryan Otley, que me parece extraordinario. O sea, han cogido la estética concretamente de Otley para traspasarlo en movimiento, podríamos decir. Además, Otley creo que es su...
Claro, te paras a pensar en series de anime, no nos extraña tanto que los diseños se parezcan a los del manga original. Lo que pasa es que en dibujos animados occidentales, por decirlo de alguna manera, pues estamos un poco acostumbrados. Hombre, si hacen unos dibujos de Asterix, pues es que nadie se piensa que puedan hacer otra cosa, ¿no? Pues aquí lo mismo. Claro, ¿qué pasaba pues con series como Batman y así? Claro, ¿cuál es la imagen de Batman, no? Hay tantos Batmans como dibujantes que lo han dibujado, ¿no? Mientras que Invencible, pues ha sido una serie cerrada en ese sentido, ¿no? Con dos dibujantes, el segundo Ryan Otley, que empezó siguiendo un poco la línea del primero, pero luego pues que no desentonan entre los dos, como hemos visto en los últimos volúmenes del cómic, que se alternan, ¿no? Cory Walker y Ryan Otley. Entonces, pues seguir esa línea es que no había otra. Claro, en ese sentido es cuando creo que han hecho bien, ¿no? Hasta el logo del cómic y todo en la serie. Quiero decir, si nos paramos a pensar, es lo normal, claro, no había otra.
Sí, sí. De todos estos años de publicación, ¿ha habido algún momento profesional de la publicación de Invencible que digamos, ostras, qué momentazo que he vivido?
No queremos hacer spoilers, ¿eh? Ya digo, es raro no hablar de una serie que lleva tantos años publicada, tantos momentazos dentro de la serie, que era genial, porque claro, yo iba leyéndola más o menos cuando salí allí, ¿no? En Estados Unidos. Pero era eso, ¿no? Pues esas sorpresas, igual que cualquier lector, me las tomaba yo, ¿no? Y luego, pues aquí, pues hacer la edición, pues molaba mucho, ¿no? O sea que en ese sentido, pues sí que ha estado muy bien, ¿no? Sí que es verdad que a mí me habría gustado haber ido más rápido y bueno, pues estas cosas, porque yo creo que la gente que ha estado comprando el Invencible de Aleta desde el principio se acordará del poco tirón que ha tenido aquí, los años y años que me ha costado a mí que se hiciera conocida, ¿no? Esta serie. Claro, ahora a más de uno dirá, no me lo puedo creer, si me lo estoy leyendo y mola un montón, pero ahora es cuando ha explotado, digamos, ¿no? Yo he pasado muchos años y la serie pues vendía lo que vendía. Y yo siempre he defendido que debería de haber vendido mucho más. Esperemos que lo haga ahora y que venda mucho más y que ya acabe pues ser conocida por todo el mundo, ¿no? Es verdad que es la típica serie que la gente que a la que nos gustaba tanto, que la gente que se acerca ahora, después de haber leído tantas reseñas y tanto esto, que hay mucha gente que dice, hombre, pues no es para tanto. Me gusta mucho, pero no es para tanto, ¿no? Pero es verdad, con estas series que son tan buenas, pero a la vez han sido tan poco conocidas, entre comillas, lo de poco conocidas, porque lógicamente era de lo que más se vendía en Aleta, pero vendía bastante menos que cualquier cosa desconocida de Marvel. Pues eso, pasa eso, ¿no? Que mucha gente se acerca y dice, hombre, pues no sé si me gusta tanto. Y sí que es verdad también que eso es lo bueno que tienen los tomos de muchas páginas, los Ultimate, ¿no? Es que al principio empezó titubeando, ¿no? Me da la sensación de que los autores pues iban viendo por dónde iban a tirar, ¿no? Entonces, mucha gente que empezaba con mis tomos de tapa blanda, que eran más finitos, pues decía, no, pues no me parece para tanto, ¿no? Y todo el mundo les contestaba en los comentarios, esperad, leeros el siguiente, ¿no? Ahora con los tomos de 300 páginas, pues ya no pasaba porque ya llegas al primer meollo, ¿no?, de la serie.
Sí, sí, ya está todo allí. Pues, Joseba, no hagamos más spoilers. Han sido muchos años, la pena quizá que no ha podido acabar Aleta de publicar la colección, pero bueno, al menos se ha respetado el formato para que la gente pues tenga el mismo, o sea, una estantería uniforme, toda la gente que llevaba desde el principio.
Sí, sí, en ese sentido lo han hecho muy bien. La verdad es que hay pocas veces que pasan estas cosas en el mundillo editorial y yo creo que se ha hecho un esfuerzo pues por eso, ¿no? Entonces, Pues bueno, pues cambia en el lomo, cambia el logotipo, pero ya está, por lo menos en ese sentido sí que se ha cerrado bien la cosa. Y bueno, yo siempre tendré pues eso, ese cariño con la serie después de tantos años, y me encanta ver pues que traspasan ya hasta el mundo del cómic, ¿no? Y ahora pues Invencible es conocida pues hasta fuera, ¿no? Del mundo del cómic. Por desgracia habrá gente que se quedará en la serie de dibujos animados. Pero bueno, que sea conocido y eso a mí me encanta.
Sí, ahora la ha conocido mucha gente y yo creo que la está descubriendo mucha gente y la está disfrutando, que eso está muy bien.
Sí, sí.
Pues nada, Joseba, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Sí, gracias por mi parte por seguir ligando mi nombre a la serie y que dure, que dure.
Sí, no te lo vas a quitar, este San Benito. Venga, un fuerte abrazo, adiós.
Adiós.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música no comercial que heu escoltat avui pertany a Shane Ivers de Silverman Sound. Acabarem amb música de la banda sonora d'Invincible, el tema de la sèrie compost per Joe Paesano. Qui us parla? L'Ignasi Arbat. M'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox, feu un m'agrada en aquest àudio i visiteu la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana vinent tornarem amb més coses. Fins llavors, ningú no és perfecte.